Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts un dia més a aquesta hora a la ciutat, aquest magazín de matí que us acompanya cada dia de dilluns a divendres aquí a l'antena de Ràdio Calella Televisió. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora. D'aquí uns moments farem un repàs, com fem sempre en començar el nostre magazín, a totes i cadascuna de les informacions de servei. Amb la Naomi Esteve repassem també d'aquí uns moments l'agenda comarcal. Avui us direm que des de les 10 d'aquest matí, de fet, ara mateix ja deuen obrir portes, comença la Marató de Sang a Calella, a la Sala Polivalent, aquest any amb el hashtag SangsFluencers. Ells en són els protagonistes. En parlem d'aquí uns moments amb la Sílvia Delgado, que és la tècnica del Banc de Sang al Maresme. Avui a plató tindrem la branca jove de joventut artística, els joves del Teatre de Calella estrenen Celotípia. En parlem d'aquí uns minuts amb el Joan Bax, que és un dels directors d'aquesta obra. Amb el Víctor Riera repassem com cada divendres i recuperem així aquest espai doncs, que ja hem tingut en altres temporades, les estrenes de cinema del cap de setmana. A partir de les 11 farem tertúlia amb el Xavier Gaset, el Lluís Barri, la Montserrat Casaus, l'Isidre Argelers i el Joan Torrent. També tindrem trucada en directe avui el president dels comerciants de Calella. Com sabeu, han fet una nota de premsa, un comunicat, doncs dient que no estan d'acord amb la implantació del supermercat Aldi aquí a la ciutat. Ahir van tenir declaracions de l'alcaldessa que deia que mai posarien en perill l'estructura comercial de Calella. Volem sentir, òbviament, doncs, què en diu el president dels comerciants de Calella, Josep Maria Gallar, que per cert estava convidat ahir també en aquest programa, però per qüestions d'agenda no va poder entrar en directe. I acabarem, si tenim temps, la ciutat avui amb la música del John Secada, aquest cantant cubà que avui fa anys és nascut, de l'any 1962. Són alguns dels continguts que tenim preparats per al programa d'avui. Fem cop d'ull per començar a la previsió meteorològica per avui al cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens trobem ja a la recta final d'una setmana que ha estat caracteritzada per la bonança meteorològica, tot i que darrerament les temperatures han baixat una mica. De fet, aquesta passada nit encara han estat lleugerament més baixes les mínimes. Una normalització tèrmica que ja calia perquè realment veníem de valors pràcticament estiuencs a principis de setmana. Això ha de continuar els propers dies i fins i tot també de cara a principis de la setmana vinent amb unes temperatures raonablement fresquetes pel que és l'època de l'any. De moment avui s'espera que el temps continuï tranquil amb unes restes de núvols poc importants a primeres hores del dia, s'imposarà el sol i també cap a últimes hores de la jornada, entrada a la nit, doncs poden aparèixer també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, res de pluges i amb vents que aquest matí seran fluixos variables, aquesta tarda lleugerament moderats de garbí del sud-oest. La situació marítima, per tant, aquesta tarda s'altera una miqueta en petites àrees de maró poc importants. La predicció per demà el que indica és que tindrem més núvols baixos, en la seva majoria, però núvols que poden arribar a tapar el cel i fins i tot no es descarta que puguin deixar alguna goteta de forma tímida, poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat especialment cap al centre i sud del Maresme. Pel que fa a les temperatures, evidentment amb més núvols baixaran les màximes, però les mínimes es mantindran o pujaran lleugerament respecte a les d'avui. Els vents bufaran fluixos, de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la. Demà passat diumenge continuarem encara amb molts núvols baixos. Novament no es descarta que es pugui escapar alguna goteta, de forma tímida i poc important, i fins i tot a última hora de diumenge sembla que arribaria una massa d'aire una mica més freda en alçada que podria afavorir també algun ruixat, però en tot cas ja seria les darreries del cap de setmana. Diumenge amb temperatures sense grans canvis, tant pel que fa a les màximes com pel que fa a les mínimes, i una situació que continuarà tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a la situació marítima, com molt en petites àrees de maró poc importants. Dilluns començarem la nova setmana, encara amb la possibilitat d'algun petit ruixadet de matinada, però després aquesta possibilitat desapareix ràpidament i el sol s'acabarà imposant.
Vaja, que la calor no vol acabar de marxar, eh? És el que entenem per aquesta crònica del nostre home del temps, el Quim Serra. Dir-vos que si avui us heu de moure amb transport per la ciutat, sapigueu que el carrer Bruguera entre Sant Josep i Miquel Cuní és tallat fins a la 1 del migdia, també talla el carrer Sant Pere entre Jovara i Església de 8 a 11, talla el carrer Mossèn Cinto Verdaguer entre Bruguera i Església fins a les 11 del matí i també el carrer en Sant Claver entre Sant Isidre i plaça Sant Telm, tallat fins a les 10 i també d'un quart de 4 a un quart de 5 de la tarda. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències destacables a aquesta hora del matí, segons els operadors del Transmet, els diferents operadors, així doncs, situació tranquil, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Si entreu avui al nostre espai web, recordeu, Candini diu que mai posarien en perill l'estructura comercial de Calella en resposta al comunicat dels comerciants. Calella rep tres flors d'honor en els Premis Viles Florides 2019 i el ple d'ahir, ple ordinari celebrat ahir a l'Ajuntament. Teniu el vídeo íntegre. Estem acabant d'elaborar la notícia del ple d'ahir d'aquest 3 d'octubre del 2019. I en quant a les portades de la premsa, anem a fer un repàs al conjunt de la premsa que es publica aquí al país. Destaquem, per exemple, la portada de El Periódico, que diu que els arancels de Trump castiguen el vi i l'oli, les exportacions d'Espanya, França, el Regne Unit i Alemanya, les més perjudicades. L'atac comercial a Washington, a la Unió Europea, afecta també el formatge i el sector porcí. Aquest diari també parla de la sentència i el 10N Sánchez endureix el seu discurs davant el repte sobiranista. Diu, em sento en deute amb els votants, però no per no haver aconseguit un govern progressista. Anem a la portada del diari La Vanguardia, que diu la guerra comercial arriba al sector agroalimentari espanyol. Els Estats Units incrementen un 25% els arancels sobre els 1.000 milions d'euros que importen anualment d'oli, vi, porcí o formatge. La justícia europea que condemna Facebook pel contingut difamatori i la desacceleració que castiga la indústria i dispara les retallades d'ocupació. I destaquem dels diaris que es publiquen al conjunt del país. El País, justament diu, el govern llança una campanya exterior davant la sentència del procés i els arancels de Trump contra la Unió Europea colpegen fort l'oli, el vi i el formatge espanyol. I el diari El Mundo, que diu a la portada que Hisenda va enganyar, en aquest cas, a la CCAA fa 7 dies sobre la seva financiació. És el que diu aquest diari, que també a la portada parla d'aquest cop de Trump, el vi, l'oli, el pernil i el formatge espanyol. Passant 12 minuts de les 10 del matí, la Naomi Esteve amb l'agenda avui és divendres, per tant fem un repàs a l'agenda comarcal. Naomi, bon dia.
Bon dia, Sònia. Doncs sí, ja és divendres, per fi és divendres i toca fer doncs una mica repàs a l'agenda cultural que tindrem aquest cap de setmana a la comarca. Per exemple, començo amb un esdeveniment que acaba de començar i és que avui tots aquells que ho vulguin es poden apropar a la sala polivalent de la fàbrica Llobet per donar sang de 10 fins a 10 del vespre. Es farà durant tot el dia la marató de donació de sang organitzat pel Banc de Sang i Teixits. De cara a aquesta tarda, també aquí a Calella, a 6:45 de la tarda, es farà la inauguració del nou espai jove de Can Saleta i hi haurà doncs pica-pica, música, ball i altres sorpreses i activitats per a aquells que hi vulguin participar. Recordar també que aquest cap de setmana aquells que ho vulguin també poden disfrutar de l'Octoberfest que es va inaugurar ja la setmana passada. I de cara a dissabte, demà dissabte, a les 10 del vespre, a l'Auditori de Música de Pineda hi haurà l'actuació d'Alma Carmona Trio. El preu és de 12 euros, la venda d'entrades es fa a Can Comas de 9 a 2 o al web de l'Auditori de Pineda.cat. En cas que encara quedin entrades no s'hagin exhaurit, doncs una hora abans de l'actuació s'hi poden comprar a les taquilles de l'Auditori. També podeu visitar demà dissabte a Canet de Mar la Fira d'Artesania, que es farà al llarg del dia, de 10 del matí a 9 de la nit, a la Riera Sant Domènec. En ella doncs, hi podreu trobar una mica de tot, des d'articles de bisuteria, joieria, macramé, joguines, i també serà una fira d'alimentació. També per dissabte, a Mataró s'organitza la 5ª mostra d'entitats de la gent gran de 11 del matí a 8 del vespre a la plaça Santana. Hi haurà exhibicions, tallers, punts d'informació i moltíssimes activitats més. L'objectiu és conèixer la tasca que duen a terme les entitats i associacions de la gent gran de Mataró. I malgrat aquest cap de setmana se celebra el 45è Aplec de la Sardana. Dissabte hi haurà la ballada de sardanes en Can Campassol amb la Cobla de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i el diumenge 6 al Parc Francesc Macià es durà a terme l'Aplec amb els Molgrins, la Jovinovala de Sabadell i la Principal de Llobregat. I aquest diumenge a Arenys Amunt es fa la 31a Marxa dels Termes d'Arenys, organitzada pels muntanyencs de la vila i que sortirà a les 8 del matí de la plaça de l'Església. Per tots aquells que hi vulguin participar, doncs ja ho saben. També diumenge a 11:45 del matí a Sant Vicenç de Montalt hi haurà la festa del Correllengua 2019. L'acte inclourà la lectura del manifest escrit per Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i el Correu de Llengua d'enguany doncs, està dedicat a l'escriptor i contista Pere Caldés, i també hi haurà el monòleg Pompeu Farabra, jugada mestra a càrrec d'Òscar Intente. També es faran intervencions d'entitats, associacions locals, amb les lectures de textos i música amb la coral Som Veus de l'Escola Municipal de Música L'Oriola. La celebració doncs, finalitzarà amb un brindis per la llengua. I aquestes són una mica les activitats que destaquem a la comarca per aquest cap de setmana.
Molt bé, gràcies, Naomi. Bon cap de setmana. Fem una pauseta, parlem amb la Sílvia Delgado, és la tècnica del Banc de Sang al Maresme. A les 10 d'aquest matí, com deia la Naomi, també ha començat aquesta marató de sang a la Polivalent, aquest any amb el hashtag Sangsfluencers, que en són els protagonistes. I després, a plató, tenim el Joan Bax, que ens parla de Salutip i aquesta obra que la branca jove de joventut artística estrena properament. Avui divendres, des de les 10 del matí i fins a les 10 del vespre, la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí acull la Marató de Sang de Calella. Aquest any, sota el hashtag Sangfluencers, que protagonitzen aquesta campanya. Avui en parlem amb la Sílvia Delgado, és la tècnica del Banc de Sang aquí a la comarca del Maresme. Sílvia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin eslògan més xulo, no? Els Sangfluencers?
Sí, la veritat és que aquest concepte així de Sangfluencers va néixer dels influencers que hi ha a les xarxes socials, sí. No? En general, que tothom associa una mica a la moda, als vídeos, la música, i a la Marató de Barcelona ja fa un parell d'anys vam idear aquest concepte doncs, per fer també aquesta influència a les xarxes socials però d'una manera més solidària, no? Uh-huh. Per convidar la gent a donar sang.
12 hores de donació de sang avui a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Gurí.
Uh-huh. La veritat és que a poblacions més comercials i turístiques, com és Calella, ens adonem que ajuda molt omplir forats que normalment la gent demanda, com són els comerciants les hores de migdia. Molts uh-huh. botiguers de Calella ens deien, ostres, és que jo tinc botiga, tanco tard, però al migdia és quan em va bé. Llavors vam decidir fer un horari ininterromput. A la tarda ve més gent, per dir-ho així, famílies amb la canalla perquè han sortit del col·le, al matí molta gent que treballa a prop i al migdia, doncs, pues el que et dic, gent que potser té botiga i al migdia té una estona. I aquesta fórmula ha funcionat i la mantenim així, com et deia, poblacions doncs, que realment a l'eix més comercial és important. No?
Heu estat mai a la sala polivalent?
No. Abans, i això és important recalcar-ho perquè la gent s'habitui a aquest canvi d'ubicació, abans les maratons les fèiem a l'antic ajuntament. Tal com està ara l'antic ajuntament, se'ns queda petit a l'hora de fer un muntatge per una marató. Pensa que portem 12, 13 i 15 camilles que funcionen a la vegada en algun moment puntual del dia. Per tant, nosaltres vam parlar amb l'Ajuntament i ens va dir que aquesta sala és prou gran, que ja l'hem vista, però que a més és una sala que la gent ja coneix. No?
És
que,
molt gran, molt gran.
Sí, sí. I que és una sala que no és desconeguda i que la fàbrica ara mateix té molta vida perquè té l'escola d'idiomes, una escola d'adults, té un col·legi, no?
Sí, sí, està clar.
Vull dir que és un edifici que se li dona molt ús i passa molta gent per allà. Per tant, pensem que el fet de canviar de sala no repercutirà negativament, ans al contrari, ja dic que podem fer un desplegament més ampli perquè la sala és enorme, i estem fent molta difusió gràcies a vosaltres, xarxes socials, un col·lega que ens ha ajudat moltíssim per animar la gent a que vingui a donar sang.
I aquest any la novetat és la donació de plasma, no?
Sí, la donació de plasma és una donació que la gent encara no coneix del tot. Nosaltres, dels components sanguinis, que són glòbuls vermells, plasma i plaquetes, amb la donació de plasma el que fem és que traiem la sang global i les retornem al cos, les plaquetes i els glòbuls vermells, i ens quedem amb el plasma. Hem de pensar que el plasma és un 90% d'aigua. Té altres coses importants, evidentment, que nosaltres necessitem per a alguns malalts, no? Com són els factors de coagulació. Però la gent que dona plasma es recupera molt, molt ràpid i, de fet, així com la donació de sang has d'esperar 2 mesos per repetir-la, amb la donació de plasma pots donar pràcticament cada 15 dies. És una donació que s'ha de fer amb cita prèvia perquè, com et deia, és una mena de diàlisi, perquè ens entenguem, no? És una màquina on has d'estar pràcticament 40 minuts enxufat, així com amb una donació de sang, dura 7-8 minuts, sí. No? Però la gent, pues això, pot donar més freqüentment. Llavors, pràcticament tenim també tots els horaris plens, vull dir que hem fet difusió d'aquesta novetat, com deies, i la gent ens ha anat trucant per omplir la donació de plasma.
Per tant, podem dir que ja ho teniu ple? Teniu l'agenda plena o encara
podem
donar el telèfon?
Molt bé. No. Sí, ens va molt bé que la gent vagi trucant, justament perquè sempre hi ha alguna persona que ens avisa en l'últim moment de que no pot venir.
Sí, sí.
I si tenim gent, entre cometes, amb llista d'espera que la puguem trucar, ens va genial. Per tant, sí, cap problema.
Doncs, si et sembla, podem recordar el telèfon, Sílvia? Ho fas tu o
sembla...
faig jo?
Sí. Fes-ho tu.
Sí, és el 93-567-36-30. 3-567-36-30 per cita prèvia, no en aquest cas. Molt bé.
Sí, com et deia, donem hores cada 45 minuts, vale? La donació de plasma dura entre 35 i 45 minuts, depèn de la persona, i actualment estem pràcticament no tenim cap hora, però animem, com et deia, perquè molta gent, pues, a tots ens passa que ens truca, escolta, no puc venir, tinc hora a les 5, fantàstic. Sempre tinc un grup de gent que el puc trucar, que són de Calella, i que en un moment donat poden venir.
Cal alguna preparació especial per donar plasma o no?
No, exactament igual que amb una donació de sang. No has de venir en dejú, recordar-ho, tant per la donació de plasma com per la de sang, no has de venir en dejú. I si no has dinat o portes moltes hores a l'equip, sempre et diu, mira, fes un suc, un cafè amb llet, alguna coseta, no? Però no es necessita cap preparació prèvia per cap de les dues donacions.
Doncs avui divendres, des de les 10 i fins a les 10 de la nit, a la Polivalent, aquesta marató de sang, aquest any amb l'eslògan els sangs fluencers,
sí, sí,
que fraternitzen la marató de sang.
Animem també a tothom que vingui a donar que es faci una foto i que la pengi amb aquest
hashtag,
que nosaltres la compartirem perquè ens encanta tant donants de plasma, de sang, o simplement la gent que acompanya algú, Ens encanta rebre moltes fotos i les anem compartint perquè és una experiència que tothom diu que és bastant gratificant i dono fer, perquè jo també dono sang
i
encantats que tothom es faci fotos.
Quines expectatives useu, si és que en teniu,
Mira, la Marató de Calella ha sigut molt fluctuant. Venim cada 2 anys, vale? Per tant, l'any passat no la vam fer i aquest any reprenem aquesta activitat.
Sí.
Fa 2 anys ens vam apropar a les 300. Llavors, mentalment, a mi no m'agrada dir xifres perquè si no sembla que si no les aconsegueixes és un fracàs i per res. O sigui, quan parles de donació de sang, qualsevol bossa és superpreuada, saps? Estàs salvant una vida. Jo dono sang i jo per mi mateixa estic salvant 3 vides,
sí,
perquè la meva sang es fracciona. Però sí que perquè tots ens animem i perquè sigui com un repte, no?, comú, superar o arribar a fer aquestes 300, per fi, que se'ns resisteix una mica, no?, i sempre ens quedem a les portes, seria un molt, molt bon resultat.
Molt bé, Sílvia, doncs tant de bo s'aconsegueixi.
Molt bé,
que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Disposem de servei tècnic propi, instal·lació, reparació i manteniment. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 93 766 0074.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
La branca jove de Joventut Artística està a punt d'estrenar una obra que té els gelos malaltissos, o sigui, aquells que fan mal, com a protagonistes. Avui ens acompanya el director d'aquesta obra, que es diu Celotípia, Celotípia, és el Joan Bax. Què tal, Joan?
Molt bé,
molt
senyor,
bon dia. Els gelos com a protagonista.
Sí, bé, l'obra tracta sobre una sessió de teràpia, sí? De grup, de tres parelles, i clar, veiem que aquestes parelles, doncs, tenen molts problemes sense resoldre. Per això, de fet,
de gelos.
Van a teràpia, sí. La gelosia és un dels temes més importants. No només en el món de la parella, sinó en aquesta obra en concret.
I en la vida en general.
Exacte,
eh? també. La dirigiu tu mateix i el Miquel Casals.
Sí.
I sou la branca jove de Joventut Artística.
Sí, sí, sí.
Sou molt jovent al Teatre de Calella?
Home, ara en aquest projecte només hi ha 6 actors dalt de l'escenari, perquè són 6 personatges als quals consta l'obra, però darrere som una vintena. I el més gran té, bueno, la més gran té 25 anys.
Uh-huh.
I per tant, bueno, és un gruix important, podríem dir.
Quan dius darrere, vols dir tota aquella feina que hi ha al teatre
i que no es veu.
I que no es veu, no? I que és tan important, no?
Exacte, uh-huh. exacte.
I també sou joves?
Sí, 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 sí.
Uh-huh.
Gent des dels 16 fins a això, 24, 25.
Molt bé. I d'on ve la idea de posar en escena aquesta obra? Com us ve al cap? Com arriba a les vostres mans?
Bé, doncs, la branca jove, com tu dius, uh-huh. els més joves de la companyia, des de fa uns quants anys sempre fèiem una obra que la muntàvem al llarg de l'estiu, perquè pel curs escolar o feines doncs, no podem els altres mesos de l'any. I després la fèiem això durant els mesos d'octubre, setembre, com vam començar amb la rondalla de l'armari, l'estació de la disbauxa, també Antaviana, algunes d'en Sagarra. I aquest any ens vam proposar de dirigir-la nosaltres mateixos. I clar, el projecte era molt engrescador. Aleshores jo vaig proposar de fer una recerca d'obres que permetés que tots els que estan dintre el projecte doncs, uh-huh. poguessin presentar, ostres, a mi em faria il·lusió fer aquesta, a mi fer l'altra, no sé, per tal que fos més de tots encara, si és possible. Aquesta la vam aconseguir, la vam llegir, ens va agradar i vam decidir tirar-la endavant.
Clar que sí. I això de dirigir, què tal? Perquè no és el mateix estar davant que estar al darrere, no?
No, clar, és molt diferent. És el primer cop, per això em feia tanta il·lusió.
Mm.
Però ha estat un repte, sona molt tòpic, però difícil perquè no saps si ho acabes de fer bé, és la primera vegada. Sempre quan estàs a l'altra banda, no?
quan
estàs actuant, penses, ostres, això potser ho faria així, això potser ho faria així.
Uh-huh.
Però és diferent prendre una decisió puntual sobre com interpretar un paper que no pas, ostres, anem a muntar una obra. Però m'ha agradat i espero haver-me'n sortit.
És la primera obra que dirigeixes?
La primera, sí.
Ja,
sí, sí,
i
sí.
Han complert? És
sí.
a dir, han fet bondat els
sí,
actors?
Sí, 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 sí? Sí, sí, sí. No, tant actors com la gent que està a l'equip tècnic han donat molt per part seva i hi ha hagut un gran compromís.
Mm-hmm. I, sí. I tu com t'has sentit? Dius, clar, és molt diferent estar al davant que estar al darrere, no?
Mm.
A l'hora de dirigir suposo que s'han de tenir en compte moltes coses que quan ets actor potser quan estàs damunt de l'escenari fent un paper, igual et passen desapercebudes, no?
Jo crec que el paper de director ha de ser una mica de la perspectiva que hi ha d'haver dintre de l'obra. Per això no sóc amant de... Dic, a vegades alguns cops s'ha de fer, però no sóc amant d'aquell director que també actua. Dic, perquè tots tenim vicis, sí. Tots tenim manies que fem, i el director, una funció que té és intentar treure això, perquè normalment són manies de l'actor, no del personatge.
Ja es porten vicis adquirits.
Exacte,
altres.
Exacte. Clar, sí. I el que ha d'intentar el director és potenciar, aconsellar, dirigir, conduir la capacitat que té l'actor. I això doncs és complicat pel que fa sobretot a transmissió. Tu tens una imatge de com creus que aquesta persona pot fer-ho, com pot interpretar-ho, com t'imagines l'escena, dius, clar, ara anem a intentar que això que hi ha aquí al cap realment succeeixi dalt de l'escenari. Mm.
I la tria ha estat complicada per trobar la persona que encaixava bé en aquell paper?
Mira,
o tampoc no teniu tant on te triar? Depèn, no sé, Joan.
Depèn molt del personatge. Clar, a veure, ja. Treballem amb el que tenim, dic, són forces, però dic, tant de bo sempre fóssim més, no? Sempre hi ha lloc. Però hi ha personatges que els llegeixes i dius...
Ho veus de seguida, no? Dius...
Tinc l'actor, tinc l'actriu, li va perfecte, com un guant, per dir-ho així. D'altres que dius, provem-ho, a veure si se'n surt, perquè a vegades també encasillem, enquadrem un actor en una tipologia, no? Ostres, sempre fa de còmic, el posem de còmic, com no? A veure, provem si fa algun paper més.
I després resulta que despunta fent una altra cosa,
no? Per exemple.
Clar.
Sí.
Clar, i com us ho feu? Perquè, clar, la majoria de vosaltres estudieu,
sí.
Viviu fora de Calella, mm-hmm. Gent a Barcelona, gent a Girona... Com ho feu per trobar un moment? Doncs... aquesta és l'altra. Potser és el més complicat, no?
Exacte.
Amb la gent jove.
Per això sempre amb els joves l'obra l'hem intentat muntar a l'estiu. Ara sí que quan arriba setembre i octubre es torna crític. Doncs
clar,
com ho hem fet? Doncs mira, assajos de diumenges al matí o fins i tot el dissabte al matí de festa major.
Diumenge
doncs,
al matí està molt bé si ha sortit a la nit.
És dur, però s'han fet assajos a les 9 del matí del diumenge.
Ostres,
sí.
Déu-n'hi-do.
Jo que deia que compromís n'hi ha hagut.
Home, i tant.
Compromís n'hi ha hagut de, nois, això ho hem d'assajar. Dic, durant la setmana no es pot, mirem el cap de setmana. Soc fora, treballo, tinc feina, també treballo cada setmana. Bueno, tenim aquest espai. Aprofitem-lo.
Estreneu el cap de setmana que ve, eh?
Sí, el dia 12.
El dia...
12.
12 és diumenge, oi?
És dissabte.
A quina hora?
A 9:45.
A 9:45. I el diumenge també?
A 6:45.
Val. I ens quedem només amb aquestes dues representacions o en veurem més?
No, hi ha 5 representacions. Seran el següent dissabte i diumenge, el 19 i el 20. I l'última serà el diumenge 27.
Val. I teniu pensat portar-lo a concurs? Perquè a vegades hi ha molta feina... En el treball d'una obra i dius, home, per 5 representacions...
Sí, això més d'un i més de dos m'han dit. Clar, no ho hem contemplat. No ho hem contemplat sobretot pel que fa a la disponibilitat. Que, clar, tots estem en feina i o estudiant i portar-la de concurs és que no ho hem parlat. L'altre dia, de fet, la Junta m'ho va preguntar, però dintre el projecte de l'obra no s'ha comentat ni amb actors ni amb equip tècnic.
Perquè hi ha circuit de teatre per teatre jove com vosaltres per portar, o concursos, eh?
Sí, no es pot portar.
Aquí, per exemple, tenim el concurs de teatre amateur.
Sí, per això es pot portar un concurs de teatre amateur.
Mm-hmm.
Desconec si hi ha algun circuit jove, per dir-ho així, però si no es pots anar a algun concurs normal com el que fem a Calella o el que fan a Pineda o el que fan a altres localitats,
yeah.
T'hi pots presentar.
I us val molts de diners portar aquesta obra al teatre, Joan?
No, el que fa per fer-la al Teatre Orfeo, suposo que et refereixes, no anar de concurs.
No, pel portar-la? Teatre, suposo que també hi ha un atrezzo, hi ha un vestuari...
Clar,
hi ha...
A veure, pel que fa al vestuari, com que és actual l'obra, els actors van amb roba seva...
De casual,
roba deixada,
clar. Roba de carrer, no?
Jo deixo una camisa, un actor.
Sí, sí, sí.
I altres que... Jo porto una americana, o jo deixo les sabates. Però, clar, quan has de muntar el decorat, hi ha una despesa...
Important.
Encara no m'ha arribat la factura total, per tant, no t'ho puc dir, però...
Ja.
Però el que sí que hi ha és molta feina, que és gratuïta, per dir-ho així, dels col·laboradors que, quan hem de muntar
No, no, està 13. Clar que vosaltres quan aneu al teatre no aneu a cobrar
no,
res,
no,
eh?
No, allà ningú cobra.
Contrari,
allà ningú cobra.
Més aviat hi poseu de la butxaca,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Espereu molta gent?
A veure...
N'esteu fent una bona difusió, a part
tota
d'aquí?
Tota la que podem. Des clar. Que tenim el cartell, ja hem publicat per xarxes, per WhatsApp, fer spam, encara que
sí,
pugui ser molesta a vegades, però... tota la que està a les nostres mans.
Salutipi, el cap de setmana que ve s'estrenen al Teatre Orfeo de Calella, avui un dels seus directors, el Joan Bax i el Miquel Casals,
sí.
També, no? Com
sí,
ha
sí.
estat aquest treball entre tots dos? Sí. És difícil dirigir quan sou dues persones, perquè a vegades la visió d'una cosa no és igual que la de l'altra, no?
Això sempre, però aquesta és la gràcia de dirigir amb dues persones, perquè potser el que tu no veus, l'altre ho ha vist. I dius, escolta, què et sembla si ho prenem d'aquesta manera? I dius, ai, mira, doncs, per què no? Provem-ho. I a veure, amb en Miquel ens coneixem des que teníem 6 anys i actuem des que en teníem 7 o 8. Mm-hmm. Per tant, no és d'ara que ens hem agafat embranzida amb aquest projecte.
Mm-hmm. I ja que estàs aquí, preguntar-te què tal la joventut artística, com van les coses?
En general?
En general, sí.
Doncs bé, doncs ara segueix la tònica de cada any, tornem a preparar els pastorets.
Esclar, és que ho teniu ja, això.
Cada any intentar més i millor. A veure, hi ha coses noves que suposo que no puc dir perquè la direcció es reserva per poder-les
fer públiques.
Els convidarem
perquè vinguin més
endavant.
Es
reserven per fer-les públiques ells mateixos.
Uh-huh. Però hi participeu també, la
sí,
branca jove?
Sí, sí, sí. Sí,
sí? Molt sí. Bé. Vols fer alguna crida a la teva càmera? Ja que...
Quin número és?
Jo crec que és la número 3.
La número 3, sí?
La número 2, em diu.
La número 3,
sí. Em diu el meu company, el Jaume Riera. Sí.
Doncs res més, tal com has dit tu, animar a tothom que vingui a les representacions de Salutípia, que seran el 12, el 13, el 19, el 20 i el 27. I recordar que els diumenges hi ha l'entrada normal, 6 euros pels socis, 8 euros pels no socis, però els dissabtes, com a preu especial, 5 euros per tothom que vingui.
Molt bé. I ja per acabar, acaba bé l'obra o no? Perquè amb això dels gelos normalment això acaba com a Rosario de l'Aurora.
L'obra sí, tracta sobre els gelos, però és una comèdia.
Ja.
Vale? És una comèdia i he de dir que, malgrat ser una gran sàtira, va més enllà de la comèdia.
Ja.
Per tant, és riure, però hi ha molt més profunditat del riure. I responent a la teva pregunta, sí.
Acaba bé.
Acaba bé.
Val. Molt bé. Molt bé, Joan, doncs que tingueu molt d'èxit, que vagi molt bé. I
moltes
ja sabeu
gràcies.
Que teniu les portes obertes a la ràdio per venir sempre que vulgueu a explicar-nos tot el que feu.
Moltes gràcies, Joan.
Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fem una pausa i seguim a l'FM parlant de cinema. Fins ara.
Les especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella, a la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. We are
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Queda lluny, és la llibertat. nostres mans. Viuré dins d'aquests freds murs fins a tornar a la meva llar, a la meva llar, als teus ulls.
La versió d'una cançó de Peter Gabriel amb la veu del Mario Muñoz, es diu Els teus ulls, una de les cançons d'un dels discs de la Marató. Arribem a 3:15 del matí, d'aquí a 4 minuts.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Mireu, jo li hagués canviat la sintonia, però ell m'ha demanat que no, que volia recuperar, perquè a la ciutat d'estiu sí que li vam canviar la sintonia al Víctor Riera. Hola, Víctor, molt bon dia.
Hola, Sònia. A mi m'agrada, és molt xula aquella de l'estat d'estiu,
sí.
Però aquesta és molt temàtica.
Molt,
és
molt temàtica, molt
així,
temàtica.
Entrem ja en...
a la temporada.
Sí, però anava a dir, no, però com es diu això? Entrem ja en aquest àmbit cinematogràfic, ja ens connecta molt, sentim, sí, aquesta melodia, és com dir...
Molt bé. Doncs el Víctor Riera torna una temporada més amb les estrenes de cine del cap de setmana.
Exacte, exacte.
Doncs vinga, va, tot teu.
Va, ja saps que abans de parlar de les estrenes sempre m'agrada, en aquesta tercera temporada m'agradaria fer igual, i parlar d'alguna pel·lícula que no sigui una novetat, però que jo penso que és interessant. En aquest cas, jo crec que és una pel·lícula bastant coneguda, no sé si l'hauràs vista, tu ara m'ho dius, però és una pel·lícula... L'any passat jo vaig fer de recuperar directors d'aquests, diguem-ne, més importants, que no els havíem convidat a la secció. Aquesta setmana m'agradaria parlar d'en Billy Wilder, que és un director molt conegut, i d'una pel·lícula de l'any 1960 que es diu El apartamento. Que maques aquestes músiques.
M'encanta. És que et transporta a les pel·lis,
sí,
d'aquella època.
És veritat,
eh?
És veritat. Eh?
Sí.
En aquest cas és una comèdia. El que passa és que és una comèdia, diguem-ne, una mica profunda, que toca una mica de temes així... Bueno, no sé si... Sí, també dramàtics a vegades. Mm-hmm. És una comèdia romàntica. La protagonista en Jack Lemmon, amb la, sí, Shirley MacLaine. I... Diguem-ne que és la història. Va guanyar 5 Oscars la pel·lícula, dels importants, que va guanyar el de millor director, millor pel·lícula, i és la història d'un senyor que treballa en una empresa d'assegurances, amb un gran rascacels, que amb un gran gratacels, que és molt famosa la imatge, poder algú, si no, que la busqui pel Google, si algú no la té al cap, que hi ha la típica escena d'una planta d'aquest gratacels que es veu plena de taules de gent treballant, que és molt espectacular, que és molt reconeixible, que tu veus aquesta foto i dius, ostres, jo l'he vist, i és de l'apartamento. I és molt curiosa, simplement m'agradaria apuntar d'aquesta escena, si algú la té en ment, perquè ho vaig estar llegint, que, pel que sembla, per aconseguir aquesta perspectiva tan espectacular de la planta del gratacels, a la part de darrere es veu que eren nens disfressats de senyor.
Què dius?
Perquè, clar, per fer la profunditat aquesta...
Que perquè es veiessin petitets.
Exacte. I l'última filera diu que es veu que fins i tot eren amb uns pals simulant... Jo no sé si serà veritat, però realment està molt aconseguit l'efecte aquest.
Ah, mira, els muñecos de cartó. Ah,
sí, en sèrio. Està molt bé, que la gent, si no la té en ment, que la busqui la imatge, està molt bé. Doncs això, que treballa en aquesta companyia d'assegurances, en Jack Lemmon, i és una mica que s'aprofita d'una mica d'ell, que és com així una mica Bonifaci. I què passa? Que ell viu sol en un pis i aquest pis està molt cotitzat en l'empresa. Llavors, què passa? Que tots els seus superiors li demanen les claus del pis per fer els seus escarceos, les seves coses allà al pis... Yeah. I prometent-li que, bueno, t'estic parlant molt bé de tu amb els superiors, t'ascendirem, tal, i ell li deixa les claus a tothom.
Vaja.
I llavors a vegades queda que no pot entrar a casa, perquè no, ara no, no un moment, i és una mica un xou.
És allò de si les parets parlessin, no?
Clar, hi ha una mica de tot. Però ella, com que és de bona fe, doncs pues mira. Clar. I què passa? Molt que ell s'enamora de l'ascensorista, que és la Shirley MacLaine. I a partir d'aquí hi ha una història que es comença a complicar quan és el cap de l'empresa el que li demana les claus del pis.
Yeah.
I llavors, bueno, aquí hi ha una mica d'intríngulis entre els personatges, una mica de, bueno, aquestes entrades i sortides, que és bastant divertida la pel·lícula, però és el que dic jo, és una pel·lícula que toca temes profuns, de la, bé, una mica el típic del cinema del bé i el mal i aquestes coses, sí. Així, però jo crec que molt ben treballat, és una pel·lícula que té molts elements, el guió està superbé, em sembla que també va guanyar l'Òscar, sí. Està superbé ben treballada la pel·lícula, i si algú no l'ha vist, que sobretot no se la perdi, perquè és una pel·lícula, jo crec que bastant imprescindible, de... i és divertida, és molt divertida de veure, perquè és una comèdia i és molt agradable, és
doncs
una pel·lícula molt agradable.
Una recomanació per aquest cap de setmana, i l'apartamento.
I si voleu anar al cinema amb pantalla gran.
Sí.
A mi m'agradaria començar per una pel·lícula, jo sempre ho he dit aquí, mai m'he amagat que sóc un fan de les pel·lis de superherois,
sí.
Però en aquest cas és d'aquestes més, diguem-ne, més, una mica més gòtica, una mica més profunda, perquè és la pel·lícula d'en Joker.
Arthur, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar?
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
Aquest que parla és en Joaquin Phoenix, que potser és un dels actors més cotitzats ara mateix a Hollywood, que rep elogis al llarg de la seva carrera cada cop ha anat a més, i diguem-ne, tothom té en ment el típic Joker de Batman, el típic archienemic seu, i en aquest cas és una pel·lícula per això molt psicològica, perquè ens parla com de la creació del personatge, no? de la persona que representa, que és l'Arthur Fleck, que és el que té alguns trastorns mentals, és una persona que no acaba d'estar massa bé, i en aquesta pel·lícula representa que veurem tot el procés fins a arribar a convertir-se en aquest enemic. Sembla que és això. No sé si te'n recordes d'en Heath Ledger, l'actor aquell que havia fet l'últim Batman, que em sembla que va acabar suïcidat, va acabar tot molt malament, que tothom va elogiar precisament la seva recreació d'aquest Joker més, una mica més, no sé, una mica més trastornat, més, bueno, una mica degradat, no tan... còmic, com havia fet en Jack Nicholson a la típica dels anys 90, i en aquest cas haurem de veure en Joaquin Phoenix com ho fa. És un paper difícil. A mi l'única cosa que em genera una mica de dubte és el director, que és en Todd Phillips, que havia fet era el director de Resacón en Las Vegas, d'aquestes pel·lícules així una mica lleugeretes, i aquesta pel·lícula més... Sí, llavors amb aquesta pel·lícula més profunda no sé què tal estarà,
bueno.
Però bé, està tinguent molta expectativa la pel·lícula, haurem de veure què tal.
Molt bé,
haurem de veure què tal.
Joker.
Tenim Joker. Tenim també cinema espanyol.
Sí.
De, diguem-ne, d'en José Luis García, que és aquell director... A mi m'agrada molt el
cinema espanyol, eh?
Doncs és aquell director, diguem-ne, el que va guanyar l'Òscar per Volver a Empezar,
sí.
Que ara hi han anat passant els anys. Ell té aquest aire una mica... Anava a dir una mica ranci, però potser ser una mica despectiu a les seves pel·lícules, de buscar aquest aire de pel·lícules antigues.
Sí.
I ens porta una pel·lícula que és El Crack Zero.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides.
Ja es veu aquesta pel·lícula, aquest aire com de cinema negre, que ja amb, només amb aquesta música, sí, amb aquest d'això, ja es nota l'estil de la pel·lícula. Es diu El Crack Zero perquè, de fet, als anys 80, en José Luis García ja va fer la pel·lícula que era El Crack amb l'Alfredo Landa, que va ser una pel·lícula bastant rellevant, i la segona part, que ara no sé si deia El Crack 2, fins, ara no ho sé segur, jo diria que es deia El Crack 2, i... Diguem que El Crack Zero és la història del crack d'aquest Alfredo Landa, que és un detectiu que deixa la policia, es passa detectiu, i en aquesta representa que és com el que dèiem abans com a Joker, una prequela, diguem que veiem com passa de la policia a detectiu. Clar, en aquest cas, l'Alfredo Landa ja està mort, pobret, ja no pot fer. És en Carlos Santos el que fa el paper. I diguem que és això, que és un detectiu que ha d'investigar un suposat suïcidi que representa que poder no és tan suïcidi com sembla, no? Yeah. Haurem de veure què tal. És això que dic jo d'en Garci, que és aquest aire una mica antic. Bueno, a veure què tal.
El Crack Zero.
El Crack Zero.
Molt bé.
Tenim també més cinema espanyol. En aquest cas, és una pel·lícula de producció a Netflix, que s'estrena el dia 18 a Netflix. La gent que tingui Netflix, que s'ho apunti pel dia 18. Però abans, aquest cap de setmana, en algunes sales també es podrà veure una pel·lícula d'en Daniel Sánchez Arévalo que es diu 17.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
¿La última cosa que te dije?
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
Aquest sentit més de l'Héctor, que és un jove de 17 anys així, una mica amb problemes, poc sociable, que l'internen en un centre de menors, i què passa? Que és així una mica anàrquic, que passa una mica... I li fan fer una teràpia així amb gossos, i que sembla que li està anant molt bé, no agafa com carinyo amb un gos que té, però què passa? Que aquest gos que està en adopció l'adopten, i es troba un dia que no té aquell gos, i diu, però sí, aquest gos era el meu gos. I llavors què passa? Que just estava a punt d'acabar, em sembla que quedaven dues setmanes per poder sortir del centre, i ell diu, no, i s'escapa per anar a buscar aquell gos que ell diu que no, que era seu i que l'ha de recuperar, no? I és una espècie de road movie d'aquest nen, bueno, de les vivències que passa el nen. Es veu d'aquestes pel·lícules maques, de les vivències que passa ell, amb unes problemàtiques, i es veu mac, és això que dic jo, la gent que tingui Netflix que pensi que el dia 18 la podrà veure, i si no, als cinemes, ja, no sé quines sales es podrà veure, suposo que no masses.
Molt bé.
Però la tenim en sales aquest cap de setmana.
17, eh?
17. Tenim també una pel·lícula mexicana, una pel·lícula així de no gaire pressupost, de l'Alejandro Andrade, que es diu Cuernavaca.
¿No sabes quién soy? ¿Nadie te ha contado nada de tu abuela?
Hey, Andy.
Quiero ir con mi papá.
Me voy a meter en un internado. ¿En lo que te vas a Canadá?
Aquest accent mexicà.
Què tal el cinema mexicà?
Jo tampoc he vist masses pel·lícules, però bé, és el... Diguem-ne que és molt... Com a mínim, les pel·lícules que més arriben aquí són aquestes pel·lícules més... Bueno, no sé si drames, però molt pel·lícules de personatges. En aquest cas, per això, la que sentíem que feia d'àvia era la Carmen Maura, no sé si algú l'haurà reconegut. I representa que és una...
La Carmen Maura, que per cert, aquesta setmana he llegit que...
Ah, què ha passat?
Ha parlat sobre el Almodóvar.
Ah, sí, què deia?
Que el patia.
Ostres. Ostres. Home, no sé quants anys deu tenir, està una mica gran. A la pel·lícula se la veu molt bé.
Sí,
a la pel·lícula se la veu molt bé.
Sí, sí, que ara, com que ja està de volta, ara ja està, no? Diu, jo ja arribo un moment
ara
que
ja ho puc explicar tot.
Ara ja ho puc explicar-ho tot. Pues, sí,
mira,
sí.
Ja ho buscaré, a veure l'entrevista aquesta. En aquí fa el paper de l'àvia d'aquest nen, que reprèn que la seva mare té un accident molt greu i l'àvia l'ha de cuidar. I bueno, s'ha d'adaptar aquesta nova vida amb la seva àvia, ha d'anar madurant, i es veu això que deia, pel·lícules de personatges que sempre també es veuen maques.
Molt bé.
I tenim ja les dues últimes, una pel·lícula d'animació per amb tota la família, una pel·lícula pakistanesa d'animació, però que ha estat... Em sembla que vaig llegir que havia estat la pel·lícula de o sigui, que havia recaudat més en tota la història del Pakistan, que es diu El rei Ruk.
Estimats jungletans, s'acosten temps de canvis. El meu regnat ha arribat a la seva fi. Què us semblaria votar per poder escollir el vostre rei?
Què? Un nou rei?
Jo crec que puc ser reina perquè canto molt bé. Vinga,
fot-li canya. Ja ho sentim, hi ha una mica revolució a la jungla, perquè veig que el rei Lleó ja vol jubilar i vol fer la cosa democràtica i diu, doncs per què no votem un nou rei?
Mira,
i llavors, clar, tothom s'escandalitza una mica i diu, bueno, doncs per què no?
Clar.
I quin és el problema? Que es veu que la guineu, que és la seva ajudant, té ànsies de poder i volen posar com un titella, dir per què no posem algun titella que governi, nosaltres de darrere el podem manipular, i se'ls ocorreix que sigui el ruc. Que el volen fer com a candidat, el seu candidat, perquè la gent el voti. I són aquestes peripècies, es veu divertida la pel·lícula, és el que et dic, em sembla que a Pakistan ha estat la pel·lícula que més ha recordat tota la història. I bueno, es veu simpàtica, d'aquesta animació per tota la família, no?
El rei Ruc.
El rei Ruc. I acaba amb un documental de la Aretha Franklin.
Carai.
Que jo no sé si a tu t'agrada molt, jo suposo que sí, no? T'ha d'agradar molt, a tu te toca això de prop.
I tant.
Perquè, què passa? Jo no ho sabia, es veu que el seu àlbum més venut va ser Amazing Grace, i mentre estava gravant aquest àlbum el va fer en una església de Los Angeles i hi havia càmeres gravant.
Ostres.
I precisament aquest és el resultat de la gravació, i es diu igual, es diu Amazing Grace. Amazing
Grace, that changed. Jo és que no sé si tallar-ho.
A mi també m'acosta, sol, jo també estava aquí.
Sap greu, parlar damunt d'aquesta hora d'art.
Doncs representa que va fer la gravació allà a l'església, però ho tinc apuntat, a l'església de New Temple, a Los Angeles, es veu que era l'any 72. I què passa? En Sidney Pollack, que és un director molt conegut, on ja es va morir fa uns anys, va estar gravant en aquella època en allà, i es veu que, segons diuen, abans de morir ell va dir, no, jo vull que recupereu aquelles imatges que vau gravar i això s'ha de fer alguna cosa amb allò. I ara ho han recuperat, ho han remuntat, i és un documental que mostra tota l'actuació aquella, com es va gravar l'àlbum, i es va molt divertit perquè es veu el mateix en Sidney Pollack en allà, com està per allà. Hi havia Mick Jagger també, dels Rollings, que també estaven allà entre el públic, i se'l veu, i es veu molt divertit. Es veu un documental per qui li agradi la música, per disfrutar-lo moltíssim.
Quina obra d'art.
Es veu molt xulo.
Molt bé.
I ja està, jo veig que és bastant variada l'oferta que tenim aquest cap de setmana.
Molt,
per triar,
molt, molt, i tant.
Molts
i
estils
tant
diferents. Sí. I que, simplement, abans de marxar, que la gent no s'oblidi que ha començat el Festival de Sitges.
Sí.
Jo no sé si m'animaré a anar-hi. Tenim aquest cap de setmana, des d'avui mateix ja, fins, em sembla que és el dia 13 que acaba.
Sí.
Em sembla que volen fer un homenatge a Mad Max. A mi me va agradar bastant de petit Mad Max, l'hauria de tornar a veure, em va impactar molt. I, bueno, si la gent vol veure fantàstic, si volen terror, sense ficció, doncs que sàpiguen que poden anar a Sitges, que està molt a prop.
I que sempre està molt ben a Sitges.
I ja, mare de Déu, per perdre-te tot el dia, ja veus, tornar-te boig mirant pel·lícules.
Molt bé, Víctor, tens planillo aquest cap de setmana?
Això no sé, m'estic debatent a veure si vaig a Sitges o no.
Val.
Ho hauré de veure, no sé. Avui ho decidiré.
Bon cap de setmana.
Molt bé, Sònia, gràcies, igualment.
Arribem a les 11, d'aquí a 3 minuts. Ho farem amb el nou del Sergio Dalma. 11 i 4, comencem la tertúlia d'avui, que ve potent,
La pelota está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Ey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Ey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto, no. ¿Cómo? Sí. Y si es un no, no te molesto, no.
Parecía que era de verdad. Dentro de mis sueños siento todo tan real, que yo me enredo sin necesidad, porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico, parece hipnótico y místico,
okay.
Pero estos celos son típicos, y es mucho más que su físico.
Así que mira, mira al alma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda, así que tú con calma.
¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte, me concedes este baile,
con calma. Ah,
que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre, y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La paeria de Lleida fa avui una reunió de balanç de la campanya de temporers d'aquest any amb l'objectiu d'encarar i corregir les deficiències de cara a la propera temporada. Una de les assignatures pendents i que segurament es posarà sobre la taula és l'atenció als treballadors estrangers i la falta d'un alberg públic on es puguin allotjar durant la seva estada laboral. Entre les associacions que prendran part d'aquesta trobada hi han també els membres de la Fundació Fruita amb Justícia Social. La seva portaveu, Nogai Ndiaye, ha insistit en les necessitats de la patronal que amb que compleixi amb el conveni agrari. L'escoltem, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
Hauria de ser conjunt, que la patronal hauria d'aportar la seva part, per cada treballador hi hauria d'aportar un import i en la seva construcció també, perquè de la mateixa manera que la patronal se'n beneficia quan se'n fan fires i publicitat i promoció i demés, si s'arriben a acords, acords econòmics i altres tipus d'acord i se'n beneficia, doncs també hauria d'assumir els costos.
Un any més, la mancança de bones condicions pels temporers ha generat controvèrsia, ponent amb centenars de persones dormint al carrer en males condicions durant els mesos d'estiu. A l'Alt Empordà, Figueres celebrarà el Dia Internacional de l'Observació de la Lluna. La Societat Astronòmica de Figueres organitza per aquest dissabte una observació de la Lluna i tota una jornada dedicada a aquest satèl·lit de la Terra. Ens ho amplien des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Una jornada adequada per observar la Lluna, així ens ho explica Pere Ors, membre de la Societat Astronòmica de Figueres.
Està precisament en quart creixent, és a dir, uns 7 dies després de la Lluna nova. És un moment en el que la meitat de la superfície de la Lluna està il·luminada i la part que s'ha d'observar en telescopi, perquè quan tu observes la Lluna no pots observar la totalitat de la part il·luminada, sinó només aquella part en la que hi ha ombres, segons la direcció en la qual incideix la llum del Sol en el relleu de la Lluna. Aleshores, en haver-hi ombres és quan tu pots veure perfectament remarcats els perfils del detall del relleu lunar.
El matí estarà dedicat als professionals, ja que es farà una jornada de formació en astrofotografia. A la tarda, la jornada serà més pel públic general i es podrà viure l'experiència d'estar a l'Estació Espacial Internacional gràcies a la realitat virtual. Es parlarà del vincle de Tintina amb la Lluna i, per acabar, es plantaran els telescopis per poder observar la Lluna.
Gràcies, Mercè. Més qüestions. El Consell d'Alcaldes de la comarca del Baix Ebre debatrà avui la proposta del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre que busca definir un nou model de finançament contra la mosca negra. Leonor Bertomeu, Ràdio Delta, bon dia.
La corresponsabilitat municipal serà una de les claus que es negociarà al Consell d'Alcaldes per a que els ajuntaments, com passa al Delta amb el mosquit, s'impliquen també en la lluita contra la mosca negra i hi aporten part del finançament a través del pressupost municipal. El president del COPATE, Joan Alginet, i el delegat del govern, Xavier Pallarès, reuniran tots els consells d'alcaldes per avançar en este nou model de finançament amb la implicació dels ajuntaments.
El que vol fer el govern de la Generalitat, en bon criteri, és abans consultar i parlar-ho amb el món municipal, els ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Quan dic això, també vull deixar clar que, per exemple, que hi hagi una part de corresponsabilitat dels ajuntaments és algo que ho hem de veure en tota la normalitat del món, quan, per exemple, hi ha municipis del Delta que fa més de 20 anys que estan fent que paguen dels seus pressupostos el tractament contra el mosquit.
Actualment, la lluita contra la mosca negra es financia amb les aportacions de la Generalitat i les diputacions provincials, i la burocràcia i els tempos administratius impedeixen que els tractaments puguen començar quan toca, al mes de gener.
Ràdio
Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze i quatre minuts, comencem la tertúlia dels divendres amb cares noves i cares ja conegudes per tots vosaltres.
Lilles.
En aquest cas, veus conegudes per tots vosaltres. Saludem, si us sembla, primer els nous. Montserrat Casaus, què tal? Molt bon dia, Montserrat.
Molt bon dia, com estan?
Benvinguda. Feia temps que no venies de la ràdio.
Molt temps.
De l'època de regidora?
Probablement, imagina't.
I quants anys fa d'això, Montse?
Pues mira, vaig entrar el 1991 i vaig sortir el 2013.
Doncs imagina't, fem números.
Sí.
Joan Torrent, que també el recuperem a la ràdio. Què tal, Joan?
Molt bé, bon
benvingut.
Dia.
També feia temps que no venies ara, eh?
Sí, bastant, sí? Bastant. Sí,
tornes
sí.
a estar en actiu en el Partit dels Socialistes amb algun... amb alguna coseta, no?, en els Socialistes de Calella?
Bueno, no, segueixo sent militant.
Sí.
I el que va fer l'última assemblea és nomenar-me president d'honor de l'agrupació.
I això...
És un càrrec honorífic, no és un càrrec ni executiu...
Però
ni...
no porta feina o no?
No.
No.
No, no, no.
És un reconeixement, no?, en aquest
això
cas.
Això mateix, és un reconeixement i vinc aquí perquè em vau convidar
i
ja
tant.
Està.
Isidre Salés, què tal, Isidre?
Hola, bon dia.
Com anem?
Una cara vella.
No, una veu, en aquest cas la veu, no? Sí.
Sí.
Veus conegudes, Lluís Barri,
bon
molt
dia,
bon, dia,
bon dia,
i el Xavier Gaset.
Molt bon dia.
Com ha anat l'estiu, senyors, què tal?
Bé, bé.
Com han vist la ciutat? Bé, hem complert?
Bé, sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí.
Sí.
Molts problemes d'aparcament, però bueno, sí.
Però jo des de que tinc allò ús de raó, el tema de l'aparcament és com ja endèmic, no?
Bueno,
o
mira,
creus
jo,
que anem a
jo,
més?
Jo aquest temps que he estat venint, ja porto quasi dos anys.
Sí,
venint,
és la tercera temporada aquesta.
Aparcava aquí darrere a la muntanyeta,
sí?
Poses un euro, baixes, després si vas a comprar alguna cosa i tal, i ja porto dies que quan baixo està tot ple.
No pots aparcar?
No puc aparcar i... realment hi ha molta gent, vull dir que bona senyal, no?, que hi hagi molta gent.
Sí.
Ara, mica en mica, sí, és un tema delicat.
Ja. El tema de l'aparcament també és un tema que preocupa els comerciants de Calella, i amb això lligo una miqueta. Deixeu-me que saludi a Josep Maria Gallar. Què tal, Josep Maria?
Bon dia a tothom.
És el president dels comerciants de Calella, que van fer una nota de premsa fa un parell de dies, dient que no estaven d'acord amb la implantació a la ciutat d'aquest supermercat Aldi, que també doncs, ho lliguem una miqueta amb el tema de les places d'aparcament, etc etc. El volíem entrar ahir, el Josep Maria Gallar, per temes d'agenda del president dels comerciants, no va poder ser, si vam tenir en aquest cas l'alcaldessa Candini, i volem saber doncs, exactament una miqueta quina és la vostra inquietud i el per què d'aquesta nota de premsa. Josep Maria.
Bé, bueno, nosaltres, en principi, el tema d'estar en contra o no estar en contra no és ben bé estar en contra. Nosaltres hem volgut manifestar la preocupació pels comerciants el que pot generar la instal·lació d'aquest bueno, nou supermercat, no?, amb la consegüent pèrdua de places de pàrquing. A partir d'aquí és un tema que políticament ja està decidit en el ple i si es compleixen pues, totes les modificacions que comenten aquí en la documentació que ens va arribar de mobilitat i de comerç, pues, s'entén que aquest projecte té que tirar endavant. El que sí que volem és, sobretot, que econòmica ens diguin una mica les coses clares de com anirà i aquesta pèrdua de places de pàrquing com la subsanaran i la veritat. I després un tipus de cadena d'aquestes també pues, el que pot generar. Se'm sent bé?
Perfectament, sí. Endavant,
Josep Maria.
Sí, sí, t'escoltem perfectament. Sí, sí, digues.
I una mica, doncs, bueno, aquest tipus de superfícies, l'impacte que poden generar en el comerç de Calella. I nosaltres hem fet manifestar la preocupació que això ha generat en els comerciants.
Els comerciants? De quants comerciants estem parlant? Perquè de comerços a Calella n'hi ha molts, però tots formen part de l'associació?
No, bueno, també és una mica, doncs, a part de que l'associació està per defensar els drets dels associats, potser una mica, potser sí que hem volgut anar un pèl més enllà i també defensar una mica tot el comerç del poble, no? Al final nosaltres hem fet una enquesta que ahir va dir l'alcaldessa que malauradament doncs, no ha tingut la resposta que esperàvem, o molta gent no l'ha contestada.
Quina enquesta, disculpa'm, quina enquesta heu fet?
Nosaltres vam fer una enquesta interna en els nostres associats, vale? I bueno, en principi doncs, la gent, la preocupació del comerç envers aquesta instal·lació, doncs, home, estàvem parlant que un 70% de la gent doncs, estaven preocupats, no? I després, bueno, i després un altre cop ens van esperonar amb un 90% de la gent que ens va contestar aquesta enquesta, no? Doncs que féssim algun tipus d'acció, no? I aviam, l'acció final, l'Associació de Comerciants, no és cap partit polític, l'únic que pot fer doncs, és un escrit d'aquest tipus.
A canvi de què estaríeu d'acord amb la implantació d'aquest supermercat?
Nosaltres no donarem res a canvi. Nosaltres el que volem és que es dinamitzi l'aparcament, com a mínim, perquè al final aquestes places d'aparcament estaran obertes mitja hora abans i mitja hora després de tancar el centre, amb el que això pot generar visitants de Calella que malauradament allà no podran aparcar en segons quines hores, i també amb els usuaris que, per desgràcia, tinguin gent a l'hospital o facin servir el recinte hospitalari.
És a dir, entenem que aquest pàrquing només estarà obert mentre estigui obert el supermercat?
Sí.
Per exemple, a la nit no s'hi podran aparcar?
No.
I això és una de les coses que demaneu vosaltres que es canviï?
Per exemple, va salvaguardar una mica places de pàrquing, no? Perquè al final jo sempre he sigut, i a mi m'ho han sentit a dir moltes vegades, no? I el comerç de Calella no només són les botigues, també crec que els restaurants també van molt lligades al comerç en general, no? Si al final doncs, una persona, encara que vingui a sopar en un restaurant d'aquí a Calella i no pugui aparcar, doncs, home, potser passarà de llarg, no? I aquesta gent també, doncs, també tenen dret a que vinguin els seus clients, que vinguin, i si venen de fora i no poden aparcar, pues, és una merma de places important.
Com a associació de comerciants, us sentiu molt pressionats amb tot el tema aquest de l'Aldi, Josep
Maria? No, en cap, per part d'aquí.
No, per part dels vostres associats.
Bueno, potser ha sigut una mica més iniciativa nostra de fer això, perquè bueno, sí que hem vist una preocupació per part de la Junta, i bueno, una mica hem volgut traspassar-ho en l'associat. La resposta no ha acabat de ser del tot la que volíem a nivell de números de respostes, però bueno, també vull dir que, bueno, clar, entenc que doncs, potser doncs, si hi ha una persona doncs, que la seva empresa doncs, és una perruqueria, doncs, bueno, això no li fa ni fred ni calor, no? Vull dir, també doncs, una persona que no l'afecta, o un altre tipus de negoci doncs, que no l'afectarà. Entenc i vull pensar que les 40 i escaig persones que ens respost a aquesta enquesta han manifestat la seva preocupació. Uh-huh. No, repeteixo, no és exactament la xifra que haguéssim volgut, però bueno, les hem de tenir en compte.
Molt bé, Josep Maria Gallar, alguna cosa més, vol dir?
No, perquè, i només dir, vull dir, nosaltres amb l'Ajuntament sempre hem tingut una relació molt bona amb l'antiga Junta i crec que amb l'actual. L'antiga Junta va estar durant molts anys, va fer moltes coses bé, i va tenir relacions amb governs de tot color polític. I la nostra intenció és seguir tenint unes relacions com fins ara, no? Crec que això, aquestes al·legacions, entenc que l'alcaldessa també estigui una mica molesta, no? amb aquestes al·legacions que haguem pogut fer, però sí que nosaltres volem una mica elevar públic doncs, la preocupació que ens ha generat això.
L'alcaldessa també feia referència, en aquest cas, a la Junta dels Comerciants i a un dels membres dels Comuns a la Junta. No sé si ho va sentir vostè l'entrevista que li van fer a l'alcaldessa. Què vol dir-ne, això?
La vaig sentir, no? Aquí, bé, al final militar en un color polític o un altre tampoc crec que sigui un pecat, no? I a més diré que jo amb aquesta persona que milita en els Comuns, quan jo vaig decidir posar-me al capdavant de l'associació i vaig fer un equip nou, aquesta persona en aquell moment encara no tenia cap vinculació política.
Molt bé.
Al final, ella es va vincular políticament, això és una decisió que és molt personal i ho respecto. Des d'aquí també vull dir que l'associació és l'associació de comerciants és completament apolítica. Realment, jo no sé a qui voten els seus membres, no? Això també vull deixar-ho molt clar.
Molt bé, senyor Gallar, president dels comerciants de Calella, gràcies.
A vosaltres.
Ens quedem fent tertúlia sobre aquesta qüestió, gràcies.
L'escoltarem, gràcies.
Molt bé, gràcies. Doncs no sé qui de vosaltres vol començar. Veia Xavier Gasset que anava prenent notes.
Doncs tothom... Ah, no.
Sí. Més que res perquè et tenia de cara, no?
No, sí, clar, sí. Això és, la posició aquesta és una mica perillosa.
Sí, exacte, sí, sí.
Bueno, aviam, jo primera qüestió que voldria dir és que tu no perds una cosa que no és teva. Per tant, de pèrdua de places de pàrquing no n'hi ha, perquè allò és propietat privada i la gent que és la seva propietat pot fer el que vulgui amb aquell solar. I en principi el que tenien adjudicat era poder fer uns baixos i habitatges, planta baixa més 3, i el pàrquing el que es pogués perquè hi ha les ruïnes dels romans. Vull dir, això és el que hi ha. Va. Després, en quant al tema de l'Aldi en si, jo, des del punt de vista municipal, jo m'he llegit la modificació de pla i hi ha una part que és molt bona, no? Que és la quantitat de metres quadrats que van passen a domini públic.
Aquests 2.800 metres clar, quadrats. No?
Això és molt bo. Ara bé, el tema de l'Aldi, més enllà de preocupar puntualment que si l'Aldi, a llarg termini, no solament a l'Aldi, sinó al Mercadona, a la mateixa zona hi ha un dia, hi ha un Capravo i d'altres. Això pot generar a mitjà termini un canvi de model de la ciutat. Mal? Perquè segurament sí que afectarà el petit comerç. No? Si cada vegada es posen superfícies més grans i la gent té tendència a anar-hi, doncs minvarà del petit comerç, possiblement, vull dir, estem fent hipòtesis, però aquest és un risc i sobretot el que pot comportar és un canvi de model de ciutat i passar d'un model de ciutat mediterrània amb grans centres de comerç, d'activitats, a passar a un altre model que és més anglosaxó, de les grans superfícies, que entres amb un cotxe, et poses a sota, carregues el cotxe i te'n vas.
Però això va de baix.
No sé.
Tot el món, el sistema aquest dels hipermercats i tal, està de baixa i es comença a retornar amb un format de mitges, que potser sí que és aquí allà on tocaria amb el nostre tema, amb superfícies mitges, no grans superfícies. Però, esclar, de fet, tens raó que hi ha tota una zona que n'hi ha 3 o 4, potser sí que pot afectar. No sé.
Montserrat.
A veure, jo veig més un problema entre supermercats que no pas un problema a nivell local, crec jo. A veure, a última hora, aquest projecte té un retorn social molt important per la ciutat, que probablement no ha tingut els altres supermercats que ja estan instal·lats. I jo, que ja no és que tingui una edat, sinó que ja en tinc dues edats o més, doncs he vist a Calella molta alarma social per fets que ara quasi ens farien riure, ens farien, dirien, és impossible. Quan es va fer la zona peatonal del carrer Església, hi havia molta gent que no hi havia estat conforme. Quan es van fer les escombraries, la brossa subterrània, davant de l'Església, va haver-hi un maramango impressionant. El carrer Madeu també. Tots aquests temes que ara quasi fan riure pensar que va haver-hi alarma social i va ser-hi, doncs a lo millor passarà el mateix amb aquest Aldi. Jo m'ha donat la impressió una mica quan ha apuntat els meus companys. El retorn social és important, era un terreny privat que podien fer altres coses i no sé per quin estrany motiu aquest tema s'està com desenfocant. Que, bueno, és la meva opinió en principi.
Sí, sí. Va, Joan.
Sí, jo estic d'acord amb tot el que han dit i jo vull afegir-hi que l'oferta de l'Aldi a Calella no la teníem. Jo sóc una persona que algunes vegades he anat a comprar l'Aldi i m'he hagut de desplaçar
a Pineda, no,
perquè l'oferta que fa l'Aldi no hi ha la mateixa oferta en el Mercadona o en el Capravo al bon preu. Tenen coses de línia més de conreu biològic i de coses més de dietètica.
Com el Lidl, per exemple, no? Que són una miqueta cosins germans, eh? Que també hi ha tota aquesta secció. Eh?
Sí, sí. Però bueno, del Lidl, veus, no sóc gaire client, però de l'Aldi sí, sóc més. I quan me'n vaig enterar vaig dir, mira que bé, ja no m'hauré de desplaçar per anar a l'Aldi. Aleshores, per mi això és bo perquè hi és una ampliació de l'oferta comercial que hi ha a Calella. Per tant, jo no diria que és més del mateix, sinó que no. Aquí hi ha una part que era una oferta que no hi era. Respecte als aparcaments, jo aquesta qüestió que ha dit en Josep Maria Gallar de que la nit o de que estarà obert mitja hora abans de que obri l'Aldi,
però la nit no,
i tancaran mitja hora més tard i la nit no, me n'he enterat ara. Vull dir que en aquest sentit jo no sé si és una preocupació que jo també comparteixo, és a dir, igual que ara la possibilitat d'aparcament és 24 hores, 365 dies, doncs l'altre també ho hauria
clar,
de
ser. Clar, s'hauria de poder aparcar.
Llavors,
sempre, no?
No sé si això tècnicament és possible o no, però aquí sí que m'apuntaria a demanar que es pogués aparcar sempre.
Isidre.
I respecte a la competència i al petit comerç, jo diria que el petit comerç d'alimentació que a Calella ha resistit al pas dels anys gaudeix de molt bona salut i per un Aldi més o menys no els hi malmetarà. Per què? Perquè el petit comerç s'ha anat especialitzant amb una oferta que té la seva clientela que li
va bé, fidel,
que li és fidel, i jo no crec que aquí es trenqui gaire res. Jo recordo el gran daltabaix que hi va haver en el seu dia quan el Consum va obrir a Poble Nou, tocant a Calella, el Consum de Poble Nou. Allà sí que en aquell moment hi havia molt més comerç d'alimentació que van ser molt actius i es van queixar bastant. Jo aleshores estava a la Junta de l'Associació de Comerciants.
Vols dir el Consum que hi ha al costat de la Guàrdia Civil?
Bueno, però no, el que hi ha pujant el Rigarany dels Pares de mà dreta.
Sí, allà quan entres a l'autopista, no?
Exacte,
Bordeja, sí.
Que és terme municipal de Pineda, barri de Poble Nou. Sí. Doncs hi va haver bastant de dalt a baix. També n'hi va haver quan la Cers va posar una mena de supermercat allà a Pineda, on tenia la seu la Cers, també va haver bastant daltabaix, però tots aquests daltabaixos són d'un sector que no vol que res canviï, i la tendència del comerç era anar a on estem ara. I per tant, jo diria que el comerç que hi ha gaudeix de molt bona salut i que l'aparició de l'Aldi no farà tancar cap comerç de proximitat d'alimentació, que és bàsicament el que més pot
afectar. Em quedo amb això que diu el Joan. Hi ha gent que és reticent a que les coses canviïn, Isidre?
Bueno, el meu enfoc no anava per aquí.
Digues, perdona.
Primer, vull valorar una mica
sí,
tot això.
Sí.
A veure, jo tot el meu suport al petit i mitjà comerç de Calella, que a pesar del que estan dient de que no influirà, sempre influeix, sempre. Allò de l'aparcament 24 hores per mi que és imprescindible, perquè ja s'estan traient moltes places de pàrquing a Calella, i si en traiem més, com ha dit en Xavier Gasset on
en Lluís.
Lluís, no me'n recordo, no,
Lluís
no, en Josep Maria Gallar, que ha dit pot afectar els restaurants, així que també també són comerços, no? I clar, això tindria que estar 24 hores obert com està ara, no? Això que limitin, no, se'ls tindria que arreglar. I llavors una pregunta que llenço, una afirmació ja, no? Tirem a terra l'hospital i fotem un Carrefour, tirem a terra això nou que han fet allà.
Tirar a terra l'hospital?
No, espera't, que no, dic tirar, no, és que en aquell barri ja n'hi ha 3 o 4 de supermercats, doncs coi, tirem a terra l'hospital, fotem un Carrefour, allà on aparquen l'aparcament Stoica hi ha un aparcament d'autobusos, posem un Lidl, aquí on hem fet aquest, on hi havia l'Hospital Vell, posem un altre d'aquests supermercats, vinga, va, som-hi. No, em sembla que ens estem passant. Entenc l'Ajuntament en el sentit de que a l'Aldi li farà això, l'ampliació del del CAP i, bueno, serveis...
No, bueno, serveis en principi l'Ajuntament ho posava a disposició del CatSalut, però si no ho volen, bueno, queda per dependències
igual,
municipals.
Igual que el Mercadona, en el seu moment, diguem-ho així, van donar el seu permís o no, no me'n recordo, si va ser així o què, però és igual, van cobrir, asfaltar...
Van cobrir, van fer una...
Sí, sí. Bueno, una millora per Calella... Aquí, si fan això pel CAP o per l'hospital que sigui, pues l'Ajuntament està d'acord. Però bueno, això de posar més hipermercats o supermercats,
però,
com
perdona,
digui,
no els posa l'Ajuntament, és la iniciativa privada.
No, però
ajuda, és un terreny privat, això és una
ajuda,
cosa que...
Ajuda a millorar, com allà al Mercadona van millorar el Riera, no ho tinc que fer l'Ajuntament, ho va fer el Mercadona.
Bueno, clar, ara, va ser la
aquí, condició. Ara, aquí, si va al CAP o algú de l'hospital, no ho fa l'Ajuntament, ho fa l'Aldi i, diguem-ho així, ho cedeix a l'Ajuntament o a l'hospital.
Bueno, és una negociació.
No, exacte.
És una negociació, no?
Sí que té que veure l'Ajuntament, perquè surt, diguem-ho així, beneficiat i la ciutat també, però es perjudica amb altres coses. El mitjà i petit comerç queda perjudicat, no diem que no.
D'aquí un any mirem quants comerç, o sigues no, perdó, a partir de que s'obri l'Aldi, et convido com a periodista local a que al cap d'un any o dos mirem quants comerços dels actuals censats d'alimentació han plegat.
Però Joan,
si no pleguen guanyaran menys o tindran moltes pèrdues. Perquè, home, no fotem, si diem això, a veure quan s'han tancat, no s'ha de tancar els comerços, ojo, no, s'ha d'ajudar a que continuïn.
És que sembla que diguem que si ve una nova...
No, és que n'hi ha moltes, Joan, ja n'hi ha moltes. I com més vinguin, pitjor. Ja n'hi ha moltes d'àrees d'aquestes. I en aquell tros n'hi ha quatre, eh?
Sí, sí.
Aviam, jo, que més que un efecte a un any, jo, a mi el que em preocupa és una cosa que hi ha gent que ho ha estudiat, són el canvi de model. Uh-huh. És a dir, la gent, potser la gent gran no tant, però les noves generacions es van acostumant a anar a les grans superfícies i això, a mitjà termini... Uh-huh. Creu una cultura diferent d'anar a comprar.
Sí.
Entens, no?
Sí, sí.
I jo crec que estàs d'acord amb mi, perquè altres vegades n'havíem parlat.
Sí,
ara, a curt termini, el comerç especialitzat de Calella, de queviures, etc., no patirà, però a mig termini jo crec que sí, perquè la gent s'acostuma a un altre model. Jo penso, que és possible que passi això.
Montserrat. A veure, jo no estava conforme amb el que deia en Joan, que el comerç de Calella no ha desaparegut, sí que ha desaparegut, les botigues de bar i els de comestibles han desaparegut. El que passa que han sigut substituïdes per gent que ha vingut d'altres països, que han vist un forat fer un negoci i hi ha gent procedent del Marroc o del Pakistan. Així és que són els que s'estan cobrint aquest correcuita que a vegades tenim o la facilitat de comprar poquetes coses, però normalment tothom compra als grans supermercats, no? Però vull dir que sí que ha desaparegut. Ara, jo sí que vull fer una crida, un clam o una reflexió a tothom en general, que ara actualment jo soc molt reàcia a aquesta gent que compra, per exemple, per Amazon, per dir alguna cosa, no sé si es pot dir, no?
Sí, sí, i tant, pot dir-ho.
Per Amazon.
Sí, però això no ho atures, Montserrat?
Val, però això sí que això crea, sí, ja no hem de ser conscients de que nosaltres mateixos ens estem perjudicant moltíssim, perquè vol dir que si no hi ha comerç, no hi ha lloguers, vull dir, no hi ha empleos, vull dir, si no compres en el teu propi lloc on tu vius i treballes, si no dones vida al lloc on tu vius i treballes, això és un problema, que una inèrcia, que d'aquí uns anys potser ens girarem i mirarem que hem fet una catàstrofe, per la comoditat de no comprar al comerç proper i sí comprar
per internet, no? Comprar per internet.
Per internet pots comprar tot. Jo en soc molt reàcia, inclús he arribat a comprar bastant més car, però comprar un tabic, perquè ja no és solament el lloc, sinó que és el lloguer que va pel poble o per una persona del poble, que ell també d'on vides, és una roda. Vull dir, això és algo que a partir de tot aquest tema que estem parlant, potser també hauríem d'anar enfocant el tema aquest, que molt jovent ja té aquesta
de ser conscients
forma,
de comprar
forma
el poble
de
i de...
Sí, sí,
i, no van, i no van els petits i mitjans comerços, i van, agafen el cotxe, aparquen allà, compren de tot...
Però, home, però no tothom, Isidre, és que està generalitzant.
Estem parlant, com ha dit en Xavier Gasset, el jovent ja s'acostuma en això, ja no va als petits comerços, ja no hi va. Si ho té tot allà, perquè hi ha d'anar als petits comerços.
Bueno, té tot allà, però a vegades les hamburgueses que hi ha a la carnisseria de la cantonada de casa no tenen res a veure amb les hamburgueses allà.
Clar, no s'han acostumat en els McDonald's i Burger King, tot això que són hamburgueses de plàstic, és formatge de plàstic, doncs s'acostumen també a comprar en aquests supermercats que tot és de menys qualitat.
Abans deia el Joan Torrent, ens estem tornant, ja, sembla que hi ha un sector de gent que està reàcia a l'evolució natural de les coses, no? No sé si esteu d'acord amb això.
Jo, l'evolució natural no és mai natural. Sempre hi ha algú que mou l'evolució. Vull dir, això de l'evolució natural, l'evolució natural seria una evolució espontània i això no és una evolució espontània. Per tant, ara que hi ha gent reàcia, i tant. Jo recordo quan era regidor d'Urbanisme que vaig fer coses, com el mateix que deia la Montse abans, que vaig fer coses que milloraven ostensiblement i al pas del temps tothom ho ha acceptat, que els primers dies vaig rebre per tots els costats. I això és generalitzat, això ens ha passat a tots els que hem estat a l'Ajuntament, hem fet coses que ens han caigut bastonades per tot arreu i després ha resultat que amb la majoria de vegades ha estat un encert, deia la Montse, la zona peatonal, allò va ser un escàndol.
La gent s'ho estirava a sobre?
Sí, bueno, i estirava les màquines.
Sí, això ho va fer
un taner en Pau Descansi.
Ah, sí?
Sí.
Perquè no volien la zona al carrer Església Patrícia?
No, perquè ell volia que els seus clients anessin amb cotxe i paressin davant de casa seva a comprar i tal.
Sí.
Bueno, perquè veníem de que això havia sigut possible, però clar, arriba un moment amb tants cotxes, tanta gent i tot plegat, que s'ha d'ordenar.
Per això a vegades els equips de govern han de ser valents i si tenen un projecte clar, tirar-ho endavant. Sí. Clar que a vegades se juguen potser les eleccions, però si ets valent políticament ho has de fer-ho, perquè amb els anys és un benefici per la ciutat, encara que ningú recordi que ho has fet tu, això és altra, però que sí que és un benefici per la ciutat. Coses que s'han fet a Calella i que actualment, pues, bueno, jo veig una mica amb aquest Aldi, que no sé, vull dir que no tingui un criteri potser massa ajustat, però que potser passa el mateix que ha passat amb el carrer Església, amb el carrer Madeo, amb els contenedors i amb el que estava dient en Joan.
Hi ha la possibilitat que el senyor Aldi s'encabi cansant, allò al final siguin pisos perquè els propietaris s'ho acabaran venent, es faran pisos i s'acaba la història?
No ho sé, jo no.
Jo crec,
pregunto.
Aviam, això està aprovat en ple, no?
Sí,
i està,
exacte.
I ha anat a Urbanisme i ha tornat, sí. I està, llavors ja està.
Està en aquest
ja
punt, vull dir que està per anar tirant endavant.
Sí, per anar tirant endavant.
I no, això serà el que està previst que sigui. No, jo el que anava a dir és la qüestió aquesta d'Amazon i de més. Jo, en la meva època de botiguer, vaig tenir molta discrepància amb molts botiguers que es posaven les mans al cap per la qüestió de l'horari lliure. I deien que no, que el seu era per mantenir no sé quines tradicions, bueno, sí que sé quines són, però bueno, per mantenir les tradicions i de més, que s'havia d'obrir amb un horari reglat, tancat, etc. I en aquell moment començava a aparèixer el comerç electrònic o digital i jo els hi deia, però és que d'aquí uns anys la competència no la farem si un vol obrir més hores i els altres no voleu que obri, etc, etc, sinó que vindrà per internet i és així. Jo sí que crec que hi ha un perill de desertització comercial a la llarga d'aquells establiments que el que ofereixen la gent s'està acostumant a comprar-ho per vies
per
com
internet,
Amazon, diguem-ne,
sí,
no? Per internet. I aquí sí que hi ha un perill real de canvi de model comercial i és que determinades ofertes hauran d'acabar plegant perquè la gent ho compra per l'altre cantó. Per sort a Calella jo faig la reflexió avui de que com que tenim turisme, el turisme quan ve Calella el que ha de comprar no ho compra per Amazon, perquè no sé en els hotels si reben gaires paquets d'algú que estan a Calella ha comprat per Amazon, però aquests sí que gaudeixen del passeig i de comprar i de distreure's i de més, no? I jo espero que el comerç a Calella tingui molt bona salut, molts anys, però sí que per mi és una amenaça aquest ús que està fent la població de manera lliure de la possibilitat de comprar per aquests mitjans. Jo no em queixaré ni demanaré ni faré una pancarta Amazon no, perquè penso que això és l'evolució de la societat, jo no diria natural, sinó l'evolució de l'economia.
El que està clar és que en el petit comerç els està cada vegada els fa que s'hagin de tornar com a més innovadors, no? per lluitar contra aquesta gran competència d'aquestes grans marques, no?
Sí. Això sí, evidentment, però és que el comerç ha evolucionat molt i alguns empresaris individuals comerciants no han estat a l'alçada de l'evolució dels temps, no?
Bueno, alguna cosa més sobre això i canviem de tema?
Bueno, suposo que s'hauran de tornar a reinventar perquè si no s'hi quedarà desert tots els articles que es puguin comprar per internet. I ja, en plan ràpid, suposo que el tema del pàrquing que tant preocupa els comerciants, suposo que l'Ajuntament és un ajuntament molt receptiu i arribarà una negociació i solucionaran el tema que els preocupa a ells i a tota la societat.
Jo només una cosa, aviam, jo per mi tot això té diverses derivades, que aquí tampoc, jo tampoc sóc una persona competent com per explicar, però per exemple, amb el tema de les grans superfícies i fins i tot d'Amazon, i el tema laboral, és un canvi de model laboral, de la botiga on viu una família, o una família i mitja, a tenir una empleada allà que a més les estan eliminant perquè estan posant els caixers automàtics i Amazon, jo tinc una parenta que hi treballa amb un alt càrrec i va tot automatitzat i hi ha molt poca gent que hi treballa. Cuidado amb aquest tema. I també vull dir-te una altra petita derivada de comprar Amazon i me la va fer veure un amic meu com diu, estem comprant coses a Xina i a la vegada lluitem contra el canvi climàtic. Quina cosa, no? Més contradictòria. Perquè aquests productes que comprem a la Xina o a no sé on estan fabricats amb energia de centrals de carbó. Per tant, totes les coses tenen unes derivades i uns efectes secundaris o terciaris que potser, no nosaltres, perquè aquí estem xerrant, però gent a més nivell ho hauria d'analitzar i prendre compte.
Lluís, alguna cosa més que voleu dir? I canviem de tema, que tinc un altre tema per plantejar-vos.
A veure, no he dit res perquè més o menys tothom ho ha explicat tot. Sí que és cert que estem, evidentment, amb un canvi de model econòmic i això comporta tot aquest tipus de coses. Comporta l'engrandiment d'una sèrie d'empreses, la desaparició de les empreses petites, que són les properes, que són les que moltes vegades ens donen vida i no ens en donem compte, però a la llarga sembla ser que mundialment es va cap a buscar i trobar superempreses. Una mica ens hem d'esgarrifar perquè d'aquí no molts anys hi hauran 20 o 50 empreses de tot el món i no n'hi haurà més, els altres només treballarem o no treballarem i prou.
Bueno, vull canviar de tema perquè ahir va haver-hi a Calella aquesta marxa unitària del Fem-los fora, en commemoració en aquest cas de com van venir les forces d'ocupació. També va haver-hi a Calella una concentració de recolzament a la Guàrdia Civil ahir també es van confrontar les dues manis, però el que hem de lamentar és que a la plaça Catalunya va haver-hi un ball de bastons. Aquest matí hem parlat amb la Concepció Gelmà, que és una veïna de la plaça Catalunya, i ens ha volgut explicar aquí a la ràdio els fets, el que va passar ahir a la plaça Catalunya. Us convido a escoltar aquesta entrevista que li hem fet aquest matí i en parlem de seguida.
A veure, realment no era amb els convocants de Fem-los fora. Érem quatre veïns que estàvem a la plaça Catalunya i jo estava a casa esperant a que vinguessin de l'Ajuntament, perquè varen dir que s'acabava aquí a la plaça Catalunya, i jo estava dintre de casa meva i vam començar a sentir crits, la meva filla i jo. Llavors vam sortir i ja hi havia aquest empolidor arrencant l'estelada.
Qui és en Polidor?
Llavors,
perdona, qui és en Polidor?
En Polidor de Mataró, que és dels segadors del Maresme, vale? Ell, amb el seu camió, que el tenien aparcat a la part de dalt de la plaça Catalunya, amb el seu séquito, perquè hi havia unes quatre dones que estaven gravant, i ell i un altre estaven estirant l'estelada, la varen embolicar amb un pal i la varen estirar. i llavors hi havia dues persones més o tres que, eren, que estaven aquí a la plaça, que varen aconseguir treure'ls l'estelada. No, al final no se la varen poder endur. Però clar, llavors es varen posar fets una fúria, uns energúmens, dient que esto es España, que esto es España, i que pagaven sus impuestos i que esto es España. Clar, a veure, la gent ens va esverar també, perquè et van fent bullir la sang. I llavors hi havia un noi que és veí d'aquí a la plaça, que és marroquí, suposo que ja és nascut a Calella, vull dir que és espanyol o català, i en aquell ja li varen el van començar a insultar, moro de mierda, a la vete a la mierda, i llavors que si eren menes, que si no eren menes, no són menes, eren gent que són d'aquí a Calella, que treballen aquí a Calella i que viuen aquí a Calella.
Bueno, en qualsevol cas eren persones, no? Que és el que això va per davant de tot, no?
Sí, bueno, això, llavors vam trucar a la policia es va presentar quan ja havien marxat, aquest, el polidor es va agafar un bastó per agredir en aquest noi i, bueno, tots ens hi vam anar posant perquè no podia ser.
I què es va produir, una batalla campal? Perquè quants eren?
Tothom, hi havia doncs la gent que anaven parant, anàvem dient, va, deixem-los estar, però clar, aquest va agafar el pal i va començar a brandar el pal. A mi me va dir que si a mi m'afollava tot el món, en la meva filla, perro flauta, hija de puta. Vull dir, clar, tu t'hi tornes també, eh? Vull dir que amb paraules també t'hi tornes.
La policia va arribar tard, entenc?
Sí. Sí, sí, primer van venir els de la policia local.
I què?
Però ja havien marxat.
Però els veu trucar, però aquí no els veu trucar vosaltres, a la policia?
Com?
En quin moment veu trucar la policia vosaltres?
Jo no la vaig trucar, algú altre, algú que estava a la plaça els van trucar.
Ja.
No ho sé, això no ho sé.
Quan ja hi havia muntat el sarau?
Sí, sí, clar.
Ja.
Llavors, quan van marxar, varen donar la volta a la plaça, per al carrer Balmes, sí. I van tornar a venir per al carrer Bruguera i Cervantes cap amunt. I suposo que llavors ja se'n devien anar o a casa seva o al quartel de la Guàrdia Civil.
Perquè
el que era la manifestació de fem-los fora encara no havien arribat tampoc. Vull dir que això va passar abans de que vinguessin aquí els manifestants.
Perquè aquest tal Polidor, com tu l'anomenes, sí. Quanta gent eren?
Devien ser unes vuit persones.
Vols explicar alguna cosa més, Concepció?
Bueno, no, que llavors...
Penseu posar alguna denúncia
o... Venia la policia local i quan van marxar la policia local, que ni van baixar del cotxe, van venir els Mossos d'Esquadra, que tampoc van baixar del cotxe, i jo els hi vaig dir el que havia passat.
Penseu posar alguna denúncia?
No ho sé, això ho hauríem de parlar. Però tenim imatges de que ell estava brandant un pal i la veritat és que tampoc sé com ho hauríem de fer, perquè aquest li passen tot per la torera, vull dir que si haguéssim sigut algú de nosaltres potser sí que ja estaríem engarjolats, però ell no.
Bé, doncs és el testimoni en aquest cas de la Concepció Gelmà del que va passar ahir a la plaça Catalunya. I eres tu, Montserrat, ho vas veure? Ah, pensava que assisties amb el cap. Digue'm.
A veure... abans de tot, llibertat d'expressió i de manifestació per tothom i sense violència. Això està claríssim que ha de ser així. Però dit això, ahir, jo sóc molt tuitera, ahir per la nit ja van començar a sortir imatges de tot el que ha estat explicant la Concepció. I aquest matí, per Catalunya Ràdio, han donat la notícia com si hagués sigut un enfrontament...
Sí, això ens ho ha dit la Concepció.
Llavors, jo també he fet un tuit aquest matí, que ha tingut molta repercussió, dient que no, bueno, explicant la notícia donada d'aquesta forma. Perquè amb això s'està creant un fals relat, que és com si aquest fals relat ens estiguéssim enfrontant entre catalans. I jo no sé de quina forma, clar, és molt difícil, tinguer que evitar això, però... ja t'ho dic, totes les manifestacions pacífiques i sense violència i tothom llibertat d'expressió per ells i pels altres. Però cultivar aquest fals relat des de la pròpia Ràdio Catalana m'ha semblat de mal gust.
Barri?
Sí, sí, jo només volia afegir això, que em sap molt de greu que quan no hi ha hagut enfrontament, dues manifestacions a la mateixa hora, no s'han enfrontat en absolut, sinó que un senyor d'una ideologia determinada ha aprofitat per allà a la vora fer una cosa, i en canvi tot el, molts medis de comunicació estan transmetent a la imatge de que hi ha enfrontament, que és el que això jo no m'estranya en absolut dels medis de, comunicació madrilenys, però m'estranya molt que tant RAC1 com Catalunya Ràdio hagin donat la imatge de que hi ha hagut un enfrontament per culpa
entre les dues manifestacions.
Entre les dues manifestacions, i no és així. I llavors això és molt perillós, però realment és aquí on es va, penso jo, a donar aquesta imatge de que, és que ho ha explicat molt bé.
Sí, sí. Algú més?
Em sembla a mi que, el que busquen aquesta gent, Pulido i companyia, és això, que es transmeti aquest enfrontament entre nosaltres, que es transmeti això, és el que busquen. En tots aquests actes, tots, tant dels ciutadans com, de bueno, sí, principalment de, ciutadans, és el que busquen és això. Com diuen, muntar pollos, és a buscar amb aranya.
El que passa és que les imatges que s'han gravat i s'han enviat per internet ho desmenteix, això. Vull dir que es veu clarament el que ha passat.
Ja. Però si aquests de, Catalunya Ràdio i RAC1 no estaven presents. Llavors, qui, els hi ha comunicat això i de quina manera els ha comunicat? Això també es tindria que veure.
Clar, clar.
Ah, perquè qui ha sigut el, missatger? Ells no hi eren.
Però les notícies s'han de contrastar.
Sí, bueno, però mira, avui dia anem així, ràpid,
sí,
pum.
Sí, sí. No, estem en un estat de, coses que la provocació és el que busquen, la provocació sobretot per part de ciutadans, no? Que van a tot arreu a fer buscar. Quan van anar al Sasso, jo em vaig quedar, quina barbaritat, no? Quina ignomínia anar allà a provocar amb, una gent que els hi han fotut els fills a la presó d'una manera escandalosa, no? I van allà a provocar, ho han fet a molts llocs, i busquen això, la imatge, la notícia, i no sé, quin recorregut pot tenir això, ni tan sols la denúncia, perquè jo no confio gaire en la justícia.
Joan, Isidre, voleu dir alguna cosa sobre això?
Bueno, a veure, jo ho trobo tot plegat lamentable i m'agrada que s'hagi aclarit, no? I que tot plegat.
Sí, però, això no, acaba d'arribar a la gent, vull dir, els donen unes notícies...
Sí, sí,
i
està,
després,
clar, està clar. Ja està. Sí, sí, el primer que la llança allà queda i tot plegat. I això, ara, jo el que trobo... És a part d'això, diguem-ne, d'aquesta anècdota. Jo diria que és una anècdota. Dins del clima, aquest en el que estem. I jo, per mi, el que és lamentable és que quan venen forces de seguretat de l'Estat a Calella per fer el que sigui, hi hagi gent que organitzi una manifestació i els hi diu forces d'ocupació i volen que se'n vagin. I després uns altres que diuen no, volem que es quedin. A veure, estem a l'Estat espanyol i l'Estat espanyol té unes forces de seguretat que són les que tots sabem, i una d'elles és la Guàrdia Civil. Si ara han de venir guàrdies civils per la, pel que sigui, doncs jo em sembla molt malament que hi hagi gent que els vulgui fer fora, perquè són persones que formen part d'un cos de seguretat de l'Estat espanyol.
Sí, Joan,
i ja està. I jo el que lamento és això, que hi hagi gent que es mogui per fer fora algú que té dret a venir a Calella.
No, perdona, perdona.
Tenim un altre testimoni al telèfon, eh? El passem primer i després seguim debatent. Tenim l'Abel Soler, que és el pare d'un noi que ahir va acabar al servei d'urgències de l'hospital. Abel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que va passar?
Bueno, el meu fill anava cap a casa meva, sortia del carrer Església, anava cap a plaça Catalunya a veure un camió. Al principi es va pensar que eren independentistes, després se va fixar que anaven a treure l'estelada. Els va començar a gravar i va vindre un d'ells, que va veure que l'estava gravant, i per darrere, a traïció, me'l va agafar per darrere, me'l va rebotir a terra, i gràcies a Déu que portava una motxilla, que ja saps que avui en dia el jovent porten la música i porten de tot, i això li va amortiguar el cop. perquè no sé si arriba a caure malament i amb el cap del cap no sé el que li ha pogut passar. Bueno, vaig anar a fer el part de l'hospital i, bueno, i aquesta tarda anirem a ficar la denúncia pertinent.
Com està el teu fill ara?
Bueno, contusionat, l'han embenat el braç i, bueno, està acostumat a jugar a futbol i no tinc res, i me'l començo a mirar i aquí un aranyasso, clar, va agafar el pit per darrere, el va rebotir i, bueno, i clar, al caure pues, es va fer mal.
Quina edat té el teu fill?
Té 15 anys, que els acaba de complir fa poc. Mm-hmm. Però és que el millor és que no, ell no estava, ell passava per allà, es va ficar a gravar, vull dir, és que no, jo tinc moltes gravacions que m'estan fent arribar i bueno, i ell no feia res, vull dir, passava per allà, ell no va ser després quan es va liar el pollastre, que va baixar amb un pal aquest personatge. Això va ser abans, i va ser quan no hi havia ningú encara, no? I bueno, el que trobo també bastant lamentable, perdoneu,
sí,
és que sapiguent que hi ha un camió per Calella circulant amb la gent de peu a darrere, la policia de Calella no pari aquell cotxe.
Parlem d'un camió que circulava per la ciutat amb gent damunt del camió amb banderes espanyoles, és això?
Sí, sí, correcte, perquè jo ja no em fico ni en banderes ni en res.
Sí.
Ja és un dilluns de circulació. Vull dir, no puc anar jo amb el meu camió i ficar els meus treballadors de peu i circular, perquè el primer que farà la policia de Calella serà parar-me. Però és que en aquest cas el que estàvem fent era buscar un follon. Mm. Pues, evita el follon, els pares, i dius, a veure, en aquest camió només poden anar-hi tres persones. No, tres aquí dalt, tres a la cabina i sis a darrere. Ja tens un motiu per parar-los. I ja pares el follon. Però clar, jo no hi entenc gaire, eh? Jo soc un pare que han estuat el seu fill sense motiu algun.
Molt bé, Bel,
i,
doncs...
Bueno, fins aquí.
T'agraeixo que ho hagis explicat aquí als mitjans públics i que es posi bé el teu fill aviat. Moltes gràcies.
I si em perdoneu, si algú té imatges de l'agressió i me les pots fer arribar, sisplau, doncs us ho agrairia.
Molt bé. Com ho han de fer per fer-t'ho arribar? Vols donar algun correu electrònic per la ràdio o vols que es posin en contacte amb nosaltres?
Sí,
nosaltres
perfecte. Facilitem... Si es posen en contacte amb vosaltres i me les feu arribar, doncs jo us ho agrairia molt.
Molt bé, Abel Coll. Abel Soler, gràcies i que es posi bé el teu noi ben aviat.
Val.
Gràcies.
Gràcies, per preocupar-vos.
Xavier Gaset, que m'he interromput.
No, que aviam. Jo no sóc partidari de fer manifestacions per fer fora ningú en principi, vale? Ni cap bandera ni cap persona. Però la manifestació que fas, Joan, és parcial, perquè la Guàrdia Civil no té competències per tot, perquè segons els estatuts, l'Estatut de Catalunya i els acords amb l'Estat, la majoria de competències, la immensa majoria de competències, les té els Mossos d'Esquadra. I si han de venir a fer el que feien abans, escolta, jo vaig anar a presidir el dia del 12 d'octubre, que és la patrona, vaig anar a presidir dos o tres anys, vull dir, i no se'm queien l'anells. I aquesta gent que hi ha hagut a la caserna, jo crec que no s'han ficat en cap lío, i sempre hi ha hagut una convivència molt bona i molt correcta, no hi ha hagut cap problema. El problema és que et vinguin de fora, amb un mandat de por ellos, i a sobre facin coses que no toquen, vale? Aquest és el problema. No, a la Guàrdia Civil ni a cap força de seguretat que està en plenitud de competències del que fa. Les costes, les fronteres, és competència de la Guàrdia Civil, no? I ningú ha dit que vagin a fora. El problema és quan venen per fer coses que tenen una orientació més política que professional. I aquest és el matís que vull fer, el que has dit.
Bueno, jo més o menys volia dir-ho abans, però bueno, se m'ha adelantat en Xavier, no? Més o menys vinc a dir-lo mateix. A veure, com vols, Joan, o com volen la gent, que no vulguem que facin fora aquests cossos d'ocupació o de policials, no? Si ens van venir a tonyinyar, com diu en Xavier Gasset. Doncs home, la gent té una animadversió a aquesta gent amb justícia, amb bueno, amb tot el que va passar, o sigui, pues, si venen d'aquesta manera, com diu en Xavier Gasset, pues que no vinguin, que es quedin en el seu país. I aquí ja hi ha els Mossos d'Esquadra, com també ben, molt bé dit en Xavier, que ho ha expressat molt més bé que jo. Jo també estic d'acord que si venen a tonyinar, doncs que es quedin al seu país. I que no s'estranyin d'aquesta animadversió que tenim amb ells, perquè s'ho han guanyat.
Però amb la Guàrdia Civil de Calella sempre hi ha hagut una bona relació,
I tant,
no?
Sí. I tant. Abans, jo que estava al futbol, un moment, jo que estava en el futbol abans, allà venien els Guàrdies Civils, xerraven amb tothom i pim-pam, rient i així. Ara actualment, tu creus que passaria això? No.
Joan Torrent, per al·lusions.
No, sí. A veure, jo entenc les raons que em donen, no les comparteixo. I ja està, no vull entrar en polèmica.
No, en polèmica no, però el que passa és que has de reconèixer
que la
Guàrdia
exemple...
Civil no té competències exclusives de la seguretat de Catalunya. Estàs d'acord?
Clar.
Ja està.
Però a veure, la Guàrdia Civil, si ve a Calella perquè s'allotgen en algun hotel,
que s'allotgin, vull dir...
Jo, bueno...
De l'actuació professional de la Guàrdia Civil.
Sí. Tu has dit que... Sí. Que aquests venen amb el lema de
sí,
a por ellos.
Sí, si venen amb el lema por ellos no són benvinguts,
però que jo sàpiga, aquesta gent han vingut amb el lema a por ellos en aquests moments? En aquests moments
no,
estic parlant, no de fa dos
vale,
anys.
Vale, però hi ha un precedent i després hi ha un tema de competències, Joan. Han solapat les competències dels Mossos repetidament.
Però a veure, per què ve que... És a dir, jo no sé si la manifestació és perquè ara hi han de nou amb algun hotel...
No, era genèric. Era un tema per commemorar, una miqueta de recordatori de lo que havia passat.
De l'1 d'octubre de fa dos anys.
Sí, del 3, en aquest cas.
Vale. O del 3 d'octubre.
Sí,
vale,
sí. Doncs
pues així res. Ja, no tinc res
era,
més.
Era per això. No és que ara hagi passat alguna
jo
cosa...
Jo pensava que eren d'ara, que venien ara.
No.
De vell nou, diguem.
No, perquè a més que tinguem constància nosaltres, sí que és veritat que hi ha efectius de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya, però que sapiguem nosaltres a Calella no n'hi ha. No sé si algú de vosaltres té alguna informació
que
tinguem.
Jo estava mal fixat.
Sí, era això.
Bueno, ara em ve un moment, ve la imatge d'una fotografia que van fer, bueno, és igual, per aquí a Catalunya, em sembla que era, que uns legionaris, perquè ja deia legionaris, ojo, podia ser guàrdia civil o així, amb matralletes en els bars, amb matralletes,
eren militars.
I estaven prenent les seves cerveses amb els matralletes allà, home, no fotem, si això és això està bé i és tal com tenim que estar, se'm sembla que estem en dictadura, vaja. Bueno, no ho sembla, no, segur que estem en dictadura.
Discrepo.
Els han obert...
Bueno, clar, entenc que discrepis, ho entenc.
El que passa, Joan, que el lema de dictadura o la paraula dictadura ens fa recordar en Franco, i ara les dictadures són diferents.
Sí.
Ara són diferents.
Però estem revivint èpoques que ja hem viscut i que no agradaria que tornessin, també,
I tant, i tant.
Ara són diferents, les dictadures.
I tant.
Bueno, algú vol dir alguna cosa més per rematar-ho, això? Què?
Encara no han començat les eleccions. Bueno, sí, això dels parlaments. Ja estan, que si el 155 una altra vegada, que si això de... que no s'hauria de dir-ho ara... Seguretat Nacional... I, bueno, sisplau, estem... Estem en temps d'en Franco.
Discrepo.
Ho entenc, Joan.
Però, aviam, jo voldria dir una cosa. Sí. Abans la Montse ha dit que els governants han de ser valents i tirar endavant les coses. Jo vull acusar a la classe política, en general, de no estar treballant per la ciutadania.
Per el que realment interessa als ciutadans,
no?
Suposo que vas per aquí.
En els ciutadans interessen moltes coses, però ara podria estar aquí un quart d'hora parlant, però només us parlaré d'una cosa. Segons TV3, que vaig fer la foto perquè vaig dir, hòstia, diu, la llei de dependència a Catalunya, diu, 6 persones moren cada dia sense obtenir l'ajuda. 18.000 persones esperen plaça pública en una residència. Va. Jo penso que el fet de no tenir pressupost, de no tirar endavant,
de tenir el país empantanegat, no?
Sí, de no tapar forats aquí a Espanya i a molts altres llocs, Vull dir, que no solament és aquí, això perjudica molta gent. I aquest és un exemple que, va, mira, vaig fer una foto...
Bueno, parles de la llei de dependència, però només cal que et demanin fer-te una prova, per exemple, a l'Hospital de Calella, que és el que tenim aquí, i potser et donen la prova per al cap de no sé quants mesos.
La pobresa infantil, el tema, diguéssim, de la insuficiència de... econòmica, bueno, senyors, de molta gent.
Mira si heu sigut intensos, que ens hem quedat sense rebre la Dolors Liauri, perquè d'aquí un minut ja tenim les notícies de les 12. Montserrat Casau, Xavier Gaset, Lluís Barri, Isidre Algelés i Joan Torrent, moltes gràcies. Us esperem divendres de la propera setmana. Gràcies, que vagi molt bé. I a tots vosaltres un dia més, gràcies per haver-nos seguit. Dilluns tornarem, com sempre, a partir de les 10:04. Parlarem del mercat solidari de segona mà, que el tenim a tocar també, i també farem tertúlia el dilluns a partir de les 10:04. Que passeu bon cap de setmana. Adéu-siau.